Tothom sap qui és Hayao Miyazaki, però sabeu qui és Diane Wynne Jones? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Maria, la Mireia i la Gina. Molt bones!
Bones!
Hola, hola!
Com esteu, noies?
Bé, avui és el que estàvem dient, moltes ganes del capítol.
Sí, serà divertit.
És un d'aquests que xerrem nosaltres donant les nostres recomanacions, llavors sempre és bo.
Curtet.
Sí.
Com sempre.
Sempre. Sí. Jo vinc, estava pensant abans que dèiem que no sabíem què dir i dic, doncs faig repàs del que estic veient, però sobretot a dir gràcies Netflix per posar Stargate SG-1 a la...
Ja em va estranyar que l'altre dia vas posar a l'Insta una història i dic, que no em va estranyar que estiguéssiu mirant Stargate un altre cop, però saps, em va estranyar tipo, el moment que no t'hagués dit res, però si està al Netflix, pues, suposo que és
sí,
per això.
Sí, però acaba de sortir, o sigui, de cop i volta estàvem mirant, perquè havíem començat un altre cop Mob Psycho 100.
Seria.
Perquè hem vist One Punch Man, eh?
Vale.
Sí, si vols, ho comentem.
La teva cara m'ho diu tot.
Home, és que és l'anime pitjor ratejat de la història.
És molt fort.
O sigui, hi ha un capítol que té un ull pico.
Oh, oh!
Quan era una sèrie que estava, vamos, bueno.
Ok.
Sí, però és per l'animació, eh?
Sí,
no,
sí.
No és tan en si...
És la història, és una merda.
També, eh?
O sigui, jo per veure Goku pel roig, me'n vaig a veure el Goku.
Ja. Yeah.
Jo he vingut a veure Saitama.
Ja. Yeah. D'on està mi Saitama?
D'on està Saitama? Aquí es podia titular així, eh?
La temporada
d'on està mi Saitama. Bueno, qüestió que Stargate, molt bé, 10 temporades. Espero que després posin Atlantis, que són 5. I la gràcia de Stargate és que és això, com van a planetes diferents, pots veure capítols sueltos, que no ho estem fent. Hem començat des del principi, el primer capítol és 1:30.
Toma.
Llavors, però això, vaig posar que per mi era el millor introducció d'un personatge femení, la Samantha Carter, a...
Haig de dir que jo no sabia el que era Stargate.
No passa res. No.
També però... per generació et toca menys.
Sí, no, sí. Acabo de veure, és del 97.
Claro.
Jo no havia nascido.
Bueno, tu eres molt petita.
Clar, jo la vaig veure per primera vegada en 26, 27.
Vale.
Jo sí, la... que estàs a temps just.
Sí, sí, i tant.
Jo sé que la coneixia perquè la feien a TV3.
A TV3, exacte. Sí que la coneixia, de veure clar. Capítols.
Ai, doblada en català.
Sí,
oh,
doblada en català.
Quina fantasia.
Sí. I és la primera vegada que la veiem, perquè abans la teníem descarregada. Bé. Però és la primera vegada que la veiem en anglès. Perquè les dues vegades que l'hem vist abans eren en castellà. I clar, i el protagonista és MacGyver, que en aquell moment, quan va sortir, era MacGyver. I hi ha una... O sigui, tot això surt d'una peli anterior. I després van fer la... La sèrie.
Una adaptació.
Una adaptació, però és continuació de la pel·lícula.
Vale, vale, vale.
És continuació de la pel·lícula. I avui m'he acabat Hamlet. L'altre dia em vaig acabar Les Males. O sigui, porto una plorera.
Ja. Yeah.
L'altre dia em vaig acabar Les Males. Avui he acabat Hamlet. Tot dos audiollibres. Crec que ja ho vaig explicar, però Les Males està...
Narrat
per l'autora. I a mi em sembla...
Sí, 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 sí. És espectacular.
Brutal. O sigui, del millor que he escoltat. I Hamlet... Molt bé, la història està molt bé, la història de Shakespeare està molt ben escrit. Estic una mica cansada de drames.
Vale.
Clar, és que és intens.
Clar. I per això avui he començat en audiollibre La ciutat de les dames, de Christine de Pizan.
Uau!
I només porto el pròleg, que han parlat del llibre i d'ella, i ja estic emocionada, perquè jo no sabia que el primer acte parlen de... mitologia grega. O sigui, té converses amb mitologia grega.
Bueno,
Artemisa,
bueno,
bueno. Dido, Circe...
Bueno.
El segon, inventores i sibilines i Cassandra. I el tercer amb santes.
Uau!
Clar.
Ostres!
I avui he començat...
Que xulo, en audiollibre, eh?
En audiollibre, sí.
Vale, guai.
I ja està. No, i una cosa més, disculpeu. Que ma mare m'ha dit avui que s'entera de coses perquè ens escolta, li he dit, bueno, això és bo perquè ens escoltes, que l'altre dia em vaig quedar dormida
un saludo a tu madre
un saludo, mama. Que l'altre dia em vaig quedar dormida al tren i ja li he dit, no et preocupis, que si explico alguna cosa que tu no t'he explicat, a partir d'ara et faré un àudio quan surti, però avui no sé, mama, si algo no t'he explicat luego te lo digo.
Ah, tipo que no li havies explicat que t'havies quedat dormida i s'entera. Vale, vale, pensava que era en plan que s'entera de coses de cultura popular, no literal de la teva vida.
No, coses de mi, exacte.
Que guai.
Pues jo aquest cap de setmana m'he fet una completa viciada de que m'he vist com uns 17 o 18 capítols de la sèrie The Pitt, que és una sèrie de metges.
Sí, sí, que a mi, però l'han recomanat moltíssim.
A mi les sèries de metges ni me van ni me vienen. O sigui, a part que sempre m'ha fet com molta angúnia i clar, pues, veient sèries de metges veus coses que potser a mi no m'agrada veure. Hòstia, però me l'he menjat.
Sí, no? És que escolta coses boníssimes.
És molt bona a nivell de personatges.
Okay.
Gran varietat de personatges, això està molt bé. Persones de tot tipus de països, d'orígens, de races, de lo que tu vulguis. També, important, que això a vegades se'ns oblida, dones doctores i homes infermer.
Uh-huh.
Ah. Uh-huh. Però lo que realment m'ha enganxat és que tota la primera, bueno, tota la temporada, i la segona també és així, és un sol torn.
Ah, sí, això és el que havia vist.
No és que siguin capítols d'avui què passa sí, i demà sí, què sí. passa, és que cada capítol és una hora del seu torn. En plan, el primer capítol és 7 del matí, de 7 a 8. El okay. segon capítol és de 8 a 9,
wow.
de 9 a 10. I així és tota la temporada, i és el torn de no sé quantes hores. Bueno, és que estàs... És tot superaccelerat, passant... Clar, a més és urgències.
Clar.
Per tant, el nivell d'acceleració que porten a la sala d'urgències és encara més elevat. I estàs enganxadíssim. I clar, tu arribes allà que no coneixes a ningú, és en plan, pam, pam, què passa avui, qui tenim, tal qual. I a mesura que van passant coses, en un sol torn vas descobrint qui són aquestes uh-huh. persones, què els hi passa, què no sé què, i jo crec que això és el que fa que t'enganxi.
Okay.
I a nivell de coses mèdiques, haig de dir que en molt poques ocasions he hagut d'apartar la mirada.
Okay.
És bastant gràfica, però ho fan molt ben fet.
Vale.
I clar, no, clar, potser el meu problema és que quan és violència, per exemple, la batalla de l'últim capítol que estàvem parlant ara del Cavallero dels Siete Reinos, aquí sí que vaig apartar la mirada, però perquè és a saco, no, és violent, és
dura.
Sí, però comparat amb Game of Thrones
no.
És un passeo.
Sí, però era per posar un exemple de quan és violència sí que faig en plan, ah, no sí. quiero mirar, però quan és una cosa en plan, ah, sí, bisturí, li obrim... Segons quina cosa sí que he apartat la mirada, yeah. Però no tant com m'esperava.
Okay.
Així que, recomanada, la veritat.
Molt bé, molt bé.
I clar, ja m'he posat al dia i ara estic ja esperant a que surti el següent capítol que surt demà passat.
Això no va dir, és que la segona ha sortit.
Sí, sí.
Està
sortint. Vale.
Ah, és setmana a setmana.
Sí.
Jolín. Pues una hora del torn, una setmana...
Està llarga.
Fa car de veure. Vale, jo volia dir tres coses. La primera, he sentit que els embuders, els sense embuts, faran una calçotada, no sé què. Jo aquí llanço un que, pues jo què sé, a nosaltres també ens agraden els calçots.
Hòstia, que si ens agraden els calçots.
Jo només ho deixo aquí, un recadito. L'altra és que he començat a veure... How to Get to Heaven from Belfast.
Uh-huh.
Tinc unes ganes de veure la Maria,
que és de la mateixa creadora de Derry Girls.
L'altre dia la vaig veure i no l'havia vist mai i la vaig veure recomanada.
Jo el mateix, em va sortir allà al Netflix, dic, esto que és, i no sabia que era de la mateixa creadora de Derry Girls, uh-huh. I quan em vaig veure el primer capítol vaig pensar,
esto luce Derry.
Totalment. I molt bé, vaig pel quart capítol, em sembla, i m'està agradant molt. Però no és tan jajas com Derry Girls.
Okay. Bueno, o sigui, Derry Girls és
humor, 100%, bueno, hi ha una mica de drama, però és molt poc. I en canvi aquí juguen humor-horror, o terror, més aviat. Sí, però no és res que... Gina, jo conec el teu llindar d'això, no crec que sigui greu. Mira-ho de dia, per si un cas.
Vale. Està... Bueno, amb això ja...
Però l'altre és que tu no vius a Donegal ni a Irlanda, amb la qual...
No, bueno, visc a Sabadell Nord, que a vegades també...
Sí, però no, les ciutats no és el que fa por. Però bueno, igual, si la veus ja en parlarem. I l'altre és que avui he quedat amb un amic, qui en romandrà en l'anonimat, i parlant amb ell pensava, i ja ho pensava abans, pobre, tampoc és culpa seva, però hòstia, aquesta gent que té aquesta mena d'opinions com no em mullo, no estic ni en un cantó ni a l'altre, no, que sigui massa woke no m'agrada, que sigui massa poc woke, bueno, no sé què, em tenen molt cansada ja, no puc amb aquesta gent, o sigui, en plan, mm-hmm. Decidiu-vos, tio, o sigui, jo què sé, de veritat, una miqueta de tenir opinió d'algú, no? És com la gent que diu, no, és que a mi la política, bueno, xachi pistachi, que no vulguis dir soc d'aquest partit, aquí ja, ho sí, entenc, clar. Però tenir idees polítiques, no? I entendre què vol dir la política, o almenys el queixar-te de manera activa de coses, jo crec que sí que es pot fer.
No ho dic per aquesta persona, però no pot ser també que dir el que penses està mal vist i és millor dir no ho sé, i no mullar-te?
Sí, clar, però perquè a vegades penso que hi ha gent que diu el que pensa però que no pensa el que diu, no sé si t'he sentit, o sigui, pensa una cosa, no la dic perquè em diran que sóc no sé
exacte,
què,
això
però llavors ningú et pot donar el toque perquè tu pensis una mica amb això.
Sí.
I a veure, una cosa que tinguis 20 anys, o 18, o 22, te'l passo i diguis això, vale. Però ja quan tenim una edat, penso que, perquè de la nostra edat, és com, a veure... I tinc bastant segur que no escoltarà això. Si hi ha algun problema ja parlem, però... I poso aquesta persona d'exemple, però hi ha molta gent
així, evidentment. No, no, i poden ser, és el que tu dius, hi ha moltes persones així. I dona la sensació que precisament un tema com una pel·lícula, doncs et pots mullar, que no estem parlant de política, tot i que l'art és política, no?
Correcte.
Però sí que una mica està bé, crec que estem en un moment històric com que ja es pot mullar.
I ara que has dit això que l'art és política, l'altre dia va sortir el Neil Patrick Harris, l'actor de How I Met Your Mother, el Barney, dient que ell volia fer, que ell portava molts anys intentant fer art apolític. I la gent en plan... Stop! No pots, no, no ho entens, que no.
I a més, una persona obertament gay que només pel fet d'existir a la cultura, ell ja és polític.
Bueno, doncs això. Però bueno, és una persona rica.
Sí.
T'ho puc comprar.
És un home blanc ric.
Sí, exacte. Serà gay, però el de més ho té tot check. Així que, bueno, en fi. Deixem-ho aquí.
Anem al lío.
Vinga. Bueno, això, abans de començar, us diré això, que avui la música, tornem a estar amb el dilema de música...
Sí, i jo crec que ho estarem ja una temporada
sense copyright, royalty free, el que sigui. Però bueno, crec que
has dit cruelty free?
No.
també.
Royalty free. Espero que cruelty free també. Espero que no hagin mort persones fent aquest jazz. Però això. Bueno, anem al lío, noies. Avui ens ve de gust parlar d'un tema que sembla que està a tot arreu. Les adaptacions. I no només perquè ara estiguin especialment de moda, que ho estan, sinó perquè en realitat mai han marxat. Sempre ens han estat explicant històries una i una altra vegada, canviant de llenguatge, de format i de públic. Durant molts anys, quan dèiem adaptació, pensàvem sobretot en llibres que passaven a ser pel·lícules. Però cada vegada més apareixen sèries que tenen temps, el temps i l'espai per jugar amb trames llargues, els videojocs també s'han convertit en universos narratius enormes, i això obre un munt de preguntes. Què fa que una adaptació funcioni? Ser fidel vol dir calcar-ho tot? I què passa quan una adaptació traeix, entre cometes, l'original, però tot i així és bona?
Llavors, en aquest episodi ho farem d'una manera molt concreta i comparativa perquè sigui àgil i perquè toquem molts exemples. L'hem dividit en tres blocs. Primer parlarem de bones adaptacions, aquestes que et fan dir, d'acord, així sí. Després anirem amb males adaptacions, les que no tenen l'esperit del material o simplement no rutllen. I per acabar compartirem adaptacions que tenim pendents, coses que tothom recomana, que tenim a la llista o que ens fan curiositat perquè ens interessa veure com han resolt el salt de format. Així que avui toca això, comparar, discutir, discrepar una mica i sobretot sortir d'aquí amb ganes de veure, llegir o jugar alguna cosa nova.
Comencem amb el primer espai del dia, que són les bones adaptacions, com hem dit. Aquí volem posar una idea sobre la taula des del principi. Una bona adaptació no és necessàriament la que és més fidel al peu de la lletra al seu material original. És la que entén què feia especial l'obra original, el to, el conflicte, els personatges, el ritme, el món, i ho sap traduir al llenguatge del nou format. Perquè una pel·lícula no respira igual que una novel·la, o una sèrie no juga amb els mateixos temps, i un videojoc que, a més, et posa dins de l'acció, et fa partícip. Per això, quan diem bona, parlarem d'adaptacions que o bé milloren coses que el text quedaven més difuses, o bé prenen decisions intel·ligents, canvien, simplifiquen, amplien o reordenen, però sense perdre l'ànima. I, sobretot, ho fem des d'una opinió personal.
Són les nostres opinions.
Que sabem que això de les adaptacions pot haver-hi polèmica.
Fins i tot entre nosaltres.
Sí, perquè ja hem vist que avui tindrem baralla. Així que, bueno...
Comença, si
començo
vols.
Començo jo? Vale. Ui... Ding, 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 ding,
ding, ding, ding, ding.
Vinc a parlar de The Last of Us.
Ui, feia dies, eh?
Evidentment. Bona adaptació. És que he parlat molt, així que no... Hi hauran coses que no les diré molt en profunditat perquè ja les he dit en altres capítols. Però, bueno, context ràpid. The Last of Us va començar sent un videojoc que va sortir doncs, ja fa uns quants anys, ara mateix no me'n recordo. Potser fa 10, així, em sona l'altre dia veure algun d'esto
de... Sí, pot ser, por ahí.
10 aniversari. Bueno... que posteriorment s'ha adaptat a sèrie, que la sèrie també és de fa relativament poc, fa un parell d'anys,
poder tres.
La primera temporada. És un univers postapocalíptic on una mena de fong infecta les persones i aquestes persones es transformen en una mena de zombis. que realment són infectats, però perquè ens entenguem, vale? Posat el context sobre la taula. En altres capítols ja vaig comentar que al passar del videojoc a la sèrie hi havia algunes petites coses que no m'agradaven, però són molt mínimes, i en general trobo que és una grandíssima adaptació. Que hi ha molta gent, o sigui, veient per internet he vist gent que no, que diuen que la sèrie que va ja a basura, però no tinc mai opinió. Com ja vaig dir, les coses que no m'agradaven era sobretot el càsting per al personatge de l'Abby, perquè en el videojoc és una persona, una dona extremadament forta i musculada i que és un toro que et rebenta, i crec que això està molt bé perquè les dones també poden estar així de fortes, i a la sèrie han agafat una noia bastant normativa, prima i sin més, que després l'acting i el en plan les emocions i el caràcter del personatge el fa estupendament.
Sí, una cosa no treu l'altra, que no sigui una bona adaptació del personatge, no significa que ella com a actor, actriu, ho faci
no
bé.
Ho faci bé, clar.
Però clar, a mi m'hagués agradat que m'haguessin posat un toro de senyora amb
els braços...
Però perquè
tu volies veure braçots.
També, també, però entenc no, també la implicació.
Perquè tocava braçots.
Sí,
clar,
sí, tocava braçots. No. Tocava braçots.
No, t'estava molestant.
Per la resta de coses, genial. O sigui, el que és l'ambientació de la sèrie l'han clavat. Et dona exactament les mateixes vibes que el videojoc.
Clar, perquè és el que deia, el videojoc ho estàs vivint d'una altra manera.
Clar, clar, tu estàs superdins allà i clar, tot el rotllo dels edificis derrumbados, tot ple de plantes, clar, tot com molt salvatge, està super ben fet. El càsting en general també trobo que està molt ben fet, a part de l'Abby, trobo que està super, super bé. També va haver-hi molta polèmica amb el càsting de la Ellie, que és la Bella Ramsey. La gent es queixava que no se parece. Bueno, que no han de tenir la mateixa cara.
Bueno, ja ho vam dir també que era això. En realitat no és prou atractiva perquè jo tingui fantasies amb aquest personatge i en el videojoc sí, i aquesta no... Bueno, acuesta-te.
Però jo trobo que és una estupenda Ellie.
Jo també.
Potser, parlant a nivell físic, no té la mateixa cara, però també és una noia menuda, prima, esquifida.
Però és el que anava a dir, o sigui, en general... Sí, que s'assembla.
Sí, sí.
I actua superbé.
I l'acting, superbé. I jo també crec que reflexa molt bé el caràcter de la Ellie al videojoc. Sí que hi ha alguna gent que s'ha queixat en plan no, és que la Ellie al videojoc és una màquina de matar i es torna loca, no sé què, sobretot en el segon videojoc. I aquí, doncs, com que a vegades la fan com més curteta o no sé què o no sé quantos, i dic, vale, però... Com tu jugues l'Abby en el segon vídeo... O sigui, el caràcter de l'Abby en el segon videojoc és com tu la jugues. Si tu vas a saco i ets una màquina de matar i no pares de rebentar zombis, és perquè tu la controles així.
Interessant, interessant.
No perquè la Ellie sigui així. Perquè jo, per exemple, jo quan jugo amb la Ellie no vaig a saco. Jo el robot al revés, vaig amagant-me tot el rato, super sigilosamente... Clar...
Potser llavors, així ho diu més de la persona
clar,
que juga que del
personatge. Llavors, potser, clar, quan un personatge el pots controlar tu i tu li poses aquest caràcter, és més difícil traslladar-ho a la pantalla, però si ens basem en la història i en el que ens està explicant de com és l'Ellie, què sent l'Ellie, no sé què, trobo que el que han portat a la sèrie encaixa. I si tu ets una màquina de matar, doncs estupendo per tu en el videojoc, però la sèrie no és així. El ritme també... sobretot fixant-me en el segon videojoc i en la segona temporada, trobo que també està molt, molt bé. Tenia una mica de por de com es plantejaria el joc, perquè en el segon videojoc fas com un salt de perspectiva i primer jugues amb la Ellie, després jugues amb l'Abby, i aquí hi ha com una mena de conflicte que en el primer moment que te n'adones que has de jugar amb el personatge de l'Abby per coses que passen a la història, dius, i jo ara haig de controlar aquesta tia? Jo no quiero. I traslladar aquest sentiment com de incertesa quan estàs jugant a la pantalla, pensava, ai, aviam com ho plantegen, aviam també el plot twist aquest, on ens el fiquen, com ens el fiquen, i estava una mica nerviosa amb això, però crec que ho han fet molt bé, perquè aquest segon videojoc l'han dividit en dues temporades, que és la segona temporada i la tercera, que la tercera encara no ha sortit.
I llavors et deixa una mica de pausa.
Sí, i a mi m'agrada. Hi ha una part que sí que m'hagués agradat que aquest canvi hagués sigut més a saco i que les persones, els espectadors, també tinguessin aquest moment de no vull saber la història d'aquesta tia, com nosaltres teníem el d'estar, jo no vull jugar amb aquesta tia, però potser el fet de donar-li aquest descans entre temporada i temporada fa que la gent després no critiqui certes coses. Així que, bueno, veremos quan surti la tercera temporada.
Vale.
Quan surt, ho saps?
No en tinc ni idea. Sé que s'ha gravat ja tot, crec.
Igual
o
és,
no?
Igual és temporada de tardor.
Veurem. No he estat investigant, la veritat.
Volem que en fem una cadascuna? Ja?
Vinga,
sí?
Va. Vinga. Sí.
Vale, doncs jo vaig. I una bona adaptació és El castell ambulant, que és un llibre de, com hem començat avui a l'episodi, que és de la de Jan Wayne. El llibre és de 1986 i la peli es va adaptar per Studio Ghibli, concretament per Hayao Miyazaki, al 2013, 2000... No m'ho he apuntat.
Sí, tan endavant. Jo pensava que era abans.
No, és... 2001 és Chihiro. Mm.
2000... Castillo Ambulante, estem parlant. Sí. 2004.
2004, pues sí, és veritat. Sí. És veritat. No, ah, Ponyo sé... 2008, sí. Vale,
sí
que, vale.
Si no m'equivoco, Totoro és del 88.
Sí.
Del 88, és Totoro?
Jo juraria que
84, sola. Kiki.
88?
84, Nàusica.
Això, és que és com 84, la més antiga.
84, Nàusica. Sí. 89, Kiki, i jo diria que sí, Totoro és del 88. Sí, sí. 2004. I 2013, no. 2013... Vale. Bueno, en fin, hi ha molta distància. Igualment hi ha molta distància entre sí. El llibre, que és del 86, home, sí. Al 2004 de Ghibli. Mm. La qüestió és que per mi és un cas curiós perquè no és una adaptació de l'obra en sentit estricte. També ha passat amb Kiki, també és una adaptació mm-hmm. d'una altra dona. Nausicaa és una adaptació del seu propi còmic, de Hayao Miyazaki, però aquí no és que sigui fidel al material original, sinó que ja, per mi, són dues obres mestres, és a dir, fins i tot al final del llibre està, hi ha com un paràgraf, perquè està traduït per Libelo Lit, uh-huh. i hi ha com un paràgraf que diu, això és una obra, això és un clàssic, uh-huh. Aquest llibre. I comparteixen la mateixa premissa i personatges, però expliquen coses diferents. La novel·la té un toc bastant d'humor, és enginyosa i màgia anglesa. És al final, l'important és, en aquest cas, que és la Sophie Hatter, que en la pel·lícula ho veiem que té les germanes, però no t'ho acaben d'explicar.
És veritat.
En aquest cas, les germanes també són personatges molt importants i l'important és que ella és la gran de les tres germanes mm-hmm. i que a les germanes grans no li passen coses bones. Va. Llavors està aquí la idea. Sí que ve la bruixa del pàramo i la converteix en una dona gran. Això uh-huh. és clau, si no, no tindria massa sentit. I aquí el que passa en les dues pel·lícules és que quan la Sophie és una dona gran és més lliure, més desinhibida, i això sí que passa en les dues pel·lícules. I després existeix el Howl, que és un mag covard, narcisista...
Lo amo.
Això passa tant una banda com l'altra, uh-huh. és així. I llavors la Sophie té certes cosetes que el llibre també passa i a la pel·lícula també, i tampoc, llavors hi ha el Calcifer, que és el dimoni de foc, que està lligat a un pacte misteriós amb el Howl. Tot això és la base i uh-huh. és igual. Però a partir d'aquí Miyazaki ho agafa tot i ho transforma. I a més ho fa conscientment i amb permís contractual.
Fantàstic.
Vale?
Fantàstic.
Llavors, el que el llibre és una aventura màgica, humorística, que està plena de subtrames enrevessades, perquè és que arriba un moment que dius... Què? M'he perdut? Ara qui era aquesta? A la pel·lícula es converteix en una reflexió antibel·licista rodada mentre els Estats Units envaïen l'Iraq i Miyazaki no s'amagava gens de la seva postura. És més, no sé si és aquesta que va guanyar l'Oscar i no van a buscar-lo perquè... No ho sé. Si ho mireu, perquè així... Però jo sé que en alguna va passar. Llavors, sempre ha sigut en les seves pel·lícules una persona que parla molt de la guerra i del trauma i en contra de la guerra, i en aquesta postura no és tan forta ni és la protagonista en el llibre. El Howl, a més, és menys còmic que en la pel·lícula. Sí?
No va guanyar. Estava nominada, okay. Però per Howl no va guanyar.
Vale. Llavors, la Sophie és més introspectiva també a la pel·lícula i el descobriment que a la pel·lícula ho veus, el que té la Sophie, ho veus, no vull donar spoiler per si algú no ho ha dit, el llibre no ho veus tan clar. Uh-huh. La Sophie hi ha moments que va canviant i el llibre no ho veus tan clar.
Vale.
Llavors, a part d'això, el nen no és un nen, és un aprenent de mag que és un jove.
Okay.
Llavors, això també canvia bastant, però clar, Miyazaki, si no posa nens, també perd una mica la gràcia. I, a més, hi ha una part del llibre que és el món real a Gales dels 80. Mm-hmm. Clar, això no concorda en una pel·lícula de Miyazaki, llavors
no gaire.
No acaba de rutllar, però és molt interessant aquesta visió al llibre. Bueno, és que quan de cop i volta passa això és té Magales? Per què això és normal? No estava...
Als 80?
No? Sí, és que no ho entenia. Però de cop i volta diuen rugby, és com... No ho entenc. La qüestió és que la pròpia Diana Wayne Jones va dir que la va estimar des del primer moment, cosa que no passa amb la de Kiki, l'aprendiz de bruja. No li va agradar gens.
Vaja. L'adaptació.
No he llegit el llibre, però sí que diu que, per exemple, tota la part de quan perd els poders s'ho va inventar el Miyazaki.
Ah.
I, clar, és la clau de la pel·lícula, en aquest cas. I no estava massa contenta. Però sí que ella va dir, va reconèixer que Miyazaki havia distorsionat la seva història per ficar-hi tota aquesta maquinària bèl·lica, però que li va agradar molt i que el resultat era esplèndid.
Sí.
Llavors jo penso que hi ha com una lliçó, que ja ho té Miyazaki i dona lliçons, però pensava aquí que una bona adaptació no ha de ser exactament igual que el llibre, és el que dèiem.
Uh-huh.
Perquè és honesta també amb el que vol explicar. Els personatges principals conserven la seva essència. Llavors va ser la seva pel·lícula inspirada en aquest llibre. Llavors són dues obres que s'alimenten mútuament, però totes dues molt recomanables. Llavors.
I el llibre és molt llarg?
No.
No,
és curtet. Mm. Vale, cool.
Sí, jo el vull llegir, el tinc pendent.
Sí, el tinc.
Sí, no tingués 500 llibres per llegir-me abans, però segurament, però...
Editorial Indòmita, que és la part juvenil, que per mi juvenil em sembla una mica complicat, però sí, de Raig Verd.
Ah, vale. Que guai.
Ah, estupendo. Sí.
Que xulo. Per cert, la tercera temporada de Last of Us sortirà el 2027.
Uf!
Encara queda molt! Oh my fucking God! Bueno.
D'an de d'an també la tercera surt el 2027.
Un petit comentari sobre això és que el creador del videojoc, que és el Neil Druckmann o alguna cosa així es diu, ha estat molt present en la primera i la segona temporada, però per la tercera s'ha desentès.
Ok.
Ell diu que està tranquil, que ho deixa en bones mans, que no sé què, que no sé quantos, però saber que no estarà el creador involucrat fa patir una mica.
Sí.
Però bueno, ja veurem.
Ja, però també, quan passen aquestes coses sempre penso, la gent ho aixecarà tot, aquest tio no hi és, i igual ja anava a ser igualment que ja, no agradava,
no
o
sé.
La gent dirà, aprofitarà això per dir que no els agrada, i perquè també sempre hi ha algú que no li agrada les coses.
Sí, evidentment.
Que a més també a vegades dic, bueno, a veure, hi ha coses, tot és criticable, que quedi clar, i cadascú pot tenir els seus gustos, però a mi hi ha moments també penso, tio, seu, mira i gaudeix.
Sí,
ja està, m'estàs rayando, però bueno.
Mira, bueno, abans perdó.
No, anava a dir que el 2027 ja comentarem la tercera temporada.
I tant.
Sí. Abans de continuar, quan no va agafar l'Òscar va ser amb el Viaje de Chihiro, perquè l'Òscar va ser el 2003, la cerimònia.
Sí.
I, clar, això va sortir 2004 i és la mateixa guerra. Per això no estava entenent.
Vale.
Perquè aquesta representa la guerra d'Iraq i quan no van agafar-lo va ser quan va guanyar Chihiro.
Sí. És que a mi em sonava que era el Viaje de Chihiro.
Sí,
quan ho has dit.
Sí, a mi també, però no entenia que era la mateixa guerra.
Clar.
No havia juntat les dues coses. Vale, ja està.
Ai, és que los usa sempre con lo de Hispano.
Sí. Joder,
què passaves?
Hispanos Unidos, com vas dir?
Sí, Hispanos Unidos. Bueno, jo ara del que tinc no sé quin triar, tinc un exercici, però us vull parlar de Persepolis.
Uh-huh.
Vale.
Persepolis, que és un còmic escrit per Marianne Satrapi, que és una dona iraniana que es va exiliar a França i parla sobre... això ara igual em fico en un fregau perquè no sé si ho diré bé, però bàsicament el conflicte és que hi havia una monarquia a l'Iran i hi ha un cop d'estat del govern islamista, diguéssim.
Bueno, vale.
D'un exèrcit que el que vam imposar és pues això, un govern islamista bastant radical, on sobretot les dones deixaven de tenir cap tipus d'independència i no podien fer pràcticament res.
Uh-huh.
I no diré res més perquè crec que la pel·li és molt xula, el còmic també està molt bé. Llavors, la peça original és un còmic, vale? Que jo sobretot tiraré dels tres exemples que he portat, dos seran còmics, i crec que està molt ben adaptat perquè el dibuix és exactament igual.
Sí.
I guanya una mica la pel·lícula al còmic, potser, perquè a la pel·lícula pues, hi ha música, vull dir, hi ha coses que ajuden una mica més a entendre el conflicte i tot el...
Jo he vist la pel·li, però
sí,
no
també.
Me'n recordo de res, perquè l'he vist fa molt de temps.
L'he posat a pendent novel·la gràfica.
Sí.
Estic ara ja tornant a llegir novel·la gràfica i l'he posat com a pendent.
És bastant gros, oi, el còmic?
Sí, bueno, però és que és format europeu, diguéssim, o sigui...
Sí,
sí, a veure, no, és un còmic petitó, correcte. Sí, sí, sí.
Perquè és una novel·la gràfica.
És veritat. Sí, jo no estic gaire d'acord amb separar.
Ja, ja, ja. Però jo crec que a l'hora d'entendre-ho, per qui ens escolti, potser és més fàcil d'entendre-ho, perquè acostumen a ser més grans, em dóna la sensació. Més gruixudes, més pàgines.
Sí, hi ha molts formats, clar, aquí està la cosa. I hi ha el format americà, el format europeu, i llavors hi ha el manga, i tot el que és Àsia, que també tendeix a ser un altre
format.
Però
jo si agafo un, com Black Sand, diria és un còmic. Si agafo aquest, dic que és una novel·la gràfica, pel format, pel format precisament, eh? I a l'hora de visualitzar-ho, des de parlant de la ràdio sense ensenyar res, clar, em dona la sensació que...
Perquè més Black Sat, o sigui, pel que ens escolteu, Black Sat, el format és com un Mortadelo i Filemón,
exacte, el gran.
O un Tintín, sí, no? Vull dir, és aquest format europeu clàssic, no? Perquè ara encara n'hi ha que es fan amb aquest format, però llavors també n'hi ha de molt diferent. Mm-hmm. Però sí, és una novel·la gràfica, vull dir, si l'hem de donar aquesta categoria, està bé. No, i al final és una història... No, que explica ella de la seva vida i pues, per tant es podia entendre com una novel·la.
És com autobiogràfic.
Sí, sí, no sé quin percentatge de fidelitat hi ha, però sí, és autobiogràfic.
Vale.
I a mi el còmic em va agradar molt. De fet, crec que primer vaig veure la pel·li i després vaig llegir el còmic. Sí. I vaig trobar que, pues, bueno, com que el dibuix és exactament igual, està
sí, això mola molt, eh?
Mm. Sí.
Sí, perquè a vegades hi han adaptacions de còmics o novel·les gràfiques que canvien una mica l'estil del dibuix. I a veure, has de ser molt purista perquè no t'agradi per això, però li dona...
Ja, però per una mica l'essència, no? Perquè
que directament ho fas en plan amb live action, amb persones humanes, i que no ho animes, saps?
També. Sí. Però jo penso, en un llibre tu t'ho pots imaginar i després si ho canvien doncs ja és cosa teva perquè t'ho has imaginat.
Sí,
però en un còmic tu ja has vist com és i si ho fan en animació doncs ja la idea és massa concreta.
Sí, 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 però bueno, en general tampoc s'allunyen tant del material original,
no,
perquè
no
tindria molt sentit. Sí. No? Així que aquest és el dels tres que tinc, és com el més light, o sigui que siguiente.
Vale. La meva següent bona adaptació és, aquí ho havia posat HR, per resumir.
¿Qué? Es que no sé lo que es.
¿Cómo que no?
Hidden Rivalry. Ah. Es que més o més he anat a buscar la samarreta
que m'han
fet de regal de l'equip del Ilia, que són els Boston Raiders, i he pensat, és que quan m'ha dit la Patri ja la pots venir a buscar, que ja l'he acabat i dic perfecte, me la posaré avui perquè el programa d'avui parlaré de la sèrie, o sigui, és estupendo.
Fantàstic.
Vale,
jo pensava a Human Resources. Que no,
no,
no, però és molt bona i no l'hem recomanat mai.
Ja, ja.
És Hidden Rivalry, que és un llibre que després s'ha fet sèrie, que és el que ja n'he parlat també recentment perquè vaig veure la sèrie, que són el romance gay entre jugadors de hockey. ¿Vale? Primer es van fer llibres... Ara s'ha fet la sèrie i s'ha confirmat que hi haurà segona temporada.
El primer llibre és la primera temporada?
Sí, vale. Aquí hi ha una cosa de que l'autora, que és la Rachel Reid, realment té una saga que són com 8 o no sé quants llibres, tots de romance gay en el hockey.
Ok.
Cada llibre es centra en una parella diferent i dinàmiques diferents i situacions diferents. El segon llibre d'aquesta saga és...
Aquesta no, s'ha centrat molt en un en concret,
sí, sí,
molt concret.
Sí, sí.
Vale,
el segon llibre d'aquesta saga és Hidden Rivalry.
Ok. Ah.
Però més endavant, crec que és el setè llibre o així, ha fet com la segona part dels de la història del segon llibre.
Vale.
Llavors, sí, es podria dir, centrant-nos en la parella del Shane i de Lilia, sí, el primer llibre és la primera temporada, la segona temporada serà el segon llibre.
Ok.
És una bona adaptació perquè va, o sigui, en aquest cas sí que és molt fidel al material original, també et dic que tampoc hi ha gran conflicte, grans coses, perquè és romance, i m'estan trucant? Anyways, perdó, m'ha distret la notificació de la trucada.
Qui et truca?
Me mare. Mama, estic a la ràdio. Avui,
avui vol dir d'avisar. Vol dir alguna cosa a teva mare?
Que no ens escolta. Això és el que
en general, el que vull dir és que és una bona... O sigui, va molt al peu de la lletra. Potser al veure la sèrie et queden clares algunes coses que en el llibre no tant, perquè el llibre sí que va com més a saco i també se centra bastant en la part Aviam, bastant no, però té bastanta part eròtica de quan s'enrotllen ells dos i tal.
Vull dir que no és un afegit de, a la sèrie
no, no, no,
visualment.
No, 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 no. El llibre ja, el llibre ja té teca.
Ja té tema.
Bé, bé.
Però sí que al veure'ls ells com interactuen o com no sé què, no sé quantos, el llenguatge no verbal, que és una cosa que tu en el llibre la pots interpretar però no la veus, a no ser que te la descriguin directament, li dona també una altra capa de profunditat a la relació aquesta. Per això m'agrada molt. També et dic que, això ja ho vaig dir quan ho vaig comentar aquí en una altra ocasió, crec que el llibre per si sol és un llibre que jo no m'hagués agafat mai d'una llibreria i no me l'hagués llegit mai, i que si ho hagués fet, crec que l'hagués pogut gaudir, però... Perquè a mi el romance m'agrada, però m'agrada quan ja tenim una base molt sòlida.
Puro romance.
Sí, això és puro romance i sí, pots veure que s'agraden, que s'enrotllen, que no sé què, hi ha tensió, no sé quantos, però a mi m'agrada quan aquesta tensió ja porta temps construint-se i quan ja coneixes els
lore, no?
Exacte, quan ja coneixes bé els personatges, llavors quan ja comença a haver el romance dius, ai! Clar, com que és directament romance, doncs jo no he pogut connectar tant amb aquests personatges com perquè digui, ui, 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 ui. Però la combinació de les dues coses, i que jo realment m'he llegit el llibre perquè vaig començar a veure la sèrie, crec que la fusió d'haver llegit i vist les dues coses alhora ha fet que m'agradi tantíssim perquè he anat complementant una cosa amb l'altra. El que li falta al llibre ho tinc a la sèrie.
I que t'ha donat la sensació de poder tenir més.
Sí, exacte. No? M'ha allargat més. Sí, sí. Sí. I crec que és una molt bona adaptació, la veritat, als actors... Molt ben trobats, ho fan estupendament. Aquests nois, fa apenas 8 mesos, estaven treballant de cambrers els dos, i que això també m'agrada. Per favor, deixeu de castejar els mateixos actors per tot. Busqueu gent nova.
Jacob
Elordi. Deixeu de castejar el Jacob Elordi. No és nova, és molt bon actor aquest noi,
Sí.
Ho fa molt bé. Castegeu-lo, però no a tot arreu. No,
no a tot arreu.
I no val per tot,
senyorita Fennel.
I en general això, també et dic que m'agrada perquè els llibres estan escrits per una dona, que bueno, una dona que escriu romance gay sense ser un home gay, però superben fet per la perspectiva també de gènere. Molt bé, els personatges femenins d'aquesta sèrie, d'aquests llibres, molt bé, totes estupendes, magnífiques, 10 de persona, i que després la sèrie l'ha adaptat, o sigui, el director de la sèrie sí que és un home gay. Per tant,
bueno, pues ja està.
Tot bé.
Combinació, bona combinació.
Ah, exactament.
Tanquem el cercle, tot bé.
Així que, bueno, això és tot el que tenia a dir.
Jo no tinc moltes ganes, fa dies que ho dic, però no tinc temps, la veritat.
Ja, no, jo estic molt contenta perquè cada dia rebo, cada dia no, però d'entrada en tant rebo un missatge d'algun ol que em diu, he començat a veure la sèrie dels gais del hockey, m'està agradant molt, i jo, vamos! Vamos! Així que bueno, ja arribaràs.
Sí.
Aviam si ho fas abans de que surti la segona temporada.
Quan surt?
Segurament 27 també, 2027.
Ah, pues, sí. No,
I així el 2027 veiem la segona temporada totes juntes.
D'acord.
Molt bé, doncs parlant d'estrenes, també jo parlaré del Caballero de los Siete Reinos. Tenia moltes ganes perquè, o sigui, a part, jo crec que tot el que sigui univers, Martin, Joc de Trons, etcètera, sempre tindré ganes, per molt que hi hagi moltes crítiques, que ara anirem. Però tenia moltes ganes d'aquest en concret perquè fa, jo crec que el 2017-2018 em vaig llegir el llibre i sabent que aquest any tornaria, o sigui, sortiria la sèrie, m'acabo d'acabar fa cosa d'un mes un altre cop al llibre.
T'has tornat a llegir un llibre que ja t'havies llegit, Mireia?
Sí.
Que raro.
I justament avui parlaré... No acostumo a fer-ho molt, però només en els que són molt bons. I justament avui...
Ja ho fas més que jo.
Avui parlaré de dos, que m'he llegit dues vegades, però l'altre és dolent, l'adaptació.
D'acord.
Llavors, aquí tenia moltes ganes. I tot el que estava veient per avançat, si no he recomanat mai el canal de YouTube, el ChiefX, vosaltres jo crec que sí, però fa un anàlisi molt profund de tots els episodis. Ho fa amb Joc de Trons, amb House of Dragon i amb aquest.
Jo he vist Dune, pot ser que parli de Dune?
També, i ho fa molt bé perquè clar, el llibre és molt profund, no tens ni idea i de cop i volta t'enteres de tot el lore que hi ha darrere Dune.
Sí, ho explica
molt bé. A mi em va agradar molt més la segona després que vaig veure la revisió seva de la primera. Llavors vaig entendre coses de la segona.
D'acord.
i ho escriu molt bé, també serveix per dormir, per la tonalitat que té, perquè també està en podcast el que fa, i com que ja vam veure la sèrie, ho fa ell amb una altra també, amb Glidus. Com que ja va veure la sèrie abans, quan surt el capítol, pràcticament al moment ja està el seu anàlisi. Llavors, i és un anàlisi que, a més, et diu, fins al minut 25 no hi ha spoilers.
Vale, és que l'altre dia em va sortir el vídeo i vaig dir, no, me miraré que em faré spoilers.
No, t'avisa, vale. T'avisa exactament. Ara comencen els spoilers.
Que xulo, vale.
Llavors,
vale.
Això està molt bé.
Sí, i jo crec que aquesta sèrie, que sí, ara mateix no n'hagueu escoltat, no sé on s'heu ficat, perquè ara mateix internet està ple, perquè va sortir dilluns al 5è, són 6 episodis d'una mica més de 30 minuts, és a dir, un format bastant estrany, però és que és això, sí. Són 3 contes, i hi ha bastant que han afegit coses perquè sigui més llarg.
És que et volia fer una pregunta que no te la vull fer realment, perquè no vull saber la resposta, però la pregunta és, s'acabarà aquesta temporada, n'hi haurà més?
Sí, sí, ja està, la segona ja està, ja està. I jo diria que la tercera ja està, i ara ho explico també. Jo crec que he vist molts memes del pal, una altra sèrie de Joc de Trons o del Martin, no ho sé, i de cop i volta et veus el primer episodi i t'enganxes.
Sí, és que...
Mira, a mi m'ha passat al revés.
Sí?
Sí, perquè, clar, jo sense haver llegit mai Joc de Trons ni no sé què, el Joc de Trons i House of Dragon són dues sèries que em van agradar molt, i quan vaig veure una altra sèrie del Martin i no sé què, vaig dir, uau, que bé, superbé, vaig veure el primer capítol i vaig dir...
Ja està.
Bueno.
És que és molt diferent.
Va, sí, sí, és molt diferent. Que m'està agradant, però clar, és molt diferent.
Que ens situem,
dir,
que no hi ha dracs. Sí,
sí, això ja ho sabia d'abans, per sort no m'he endut una decepció.
Tenia en compte que hi ha dracs a House of Dragon, però tornen a Joc de Trons, és a dir, hi ha un període de Westeros on no hi ha dracs, doncs estem en aquest període perquè em sembla que són 100 anys després, 100 anys abans de Joc de Trons.
Vale.
Ah, o sigui, estem vale? entremig d'una
estem
entremig,
sí. Oh, sí. Vale, just vale, estem vale. entremig.
Vale.
I, vale. Sí, perdó. Llavors, sí, no, que està bé perquè si no és que me lio. Jo si em poso a explicar d'això me voy a liar.
Llavors, Mireia i los dragones.
No, los dragones no, amb Targaryen. No és dragones, és Targaryen.
Sí, tela.
Llavors, això, us he dit, el llibre me l'he llegit dues vegades i tenia moltes ganes de veure com ho expressaven, perquè és una sèrie de poc pressupost en comparació amb les altres sèries. Uh-huh. Això fa que tingui un altre tarannà, però crec que ho han fet molt bé, i que hi hagi temporada cada any, perquè és curta, poc pressupost, i llavors jo crec que...
I que no deixes d'esperar 4 segles entre temporada i
com
temporada.
Com passa House of Dragon.
Joder, venga, que la saquen ja!
Clar, llavors, després parlaré també. El Cavaller dels Siete Reinos es va estrenar al gener, i llavors, quan hagi sortit aquest capítol, ja haurà sortit
l'últim capítol.
Sí, ja haurà sortit l'últim. Però de moment estem, ara nosaltres, en aquest moment temporal, estem al 5è, per tant no faré res de spoilers i igualment no faré res de spoilers per les persones que encara no l'heu vist. Està basada en els contes de Dan Anek, que són això, 3 novel·les curtes que va publicar Martin entre el 1998 i 2010. No les va publicar totes seguides, o sigui, és una història que ell ja estava pensant. La primera temporada adapta la primera novel·la. Llavors, la segona temporada adaptarà la segona i, si es fa una tercera, que jo que diria bien. Que sí, es farà la tercera. Però és que, a més, Martin ha dit que hi haurà 10 contes, que té pensats 10 contes que ja ha passat al...
El borrador.
El borrador. Ah. Li ha passat al director d'aquesta sèrie.
Bueno, bueno.
Llavors, pues, aquí està la cosa. La sèrie és una parella protagonista, que és Ser Duncan de Tol, un cavaller de baixa, o sigui, un cavaller errante.
De poca monta.
Fence Knight, no?
Hedge,
perdó, sí. No fence.
Llavors, però és molt fidel als principis de l'honor, de ser un cavaller, cosa que potser d'altres, com algun Targaryen, pues, se li ha oblidat. Llavors, està Lek, que és un noi rapat, espavilat, que és orfe, es fa passar per orfe i amaga un secret que...
Ja descobrireu.
Ja descobrireu qui... Ja havíem llegit el llibre, doncs ja sabíem. El que és molt maco és aquesta química que hi ha entre Peter Caffley, que és Dank, i Dexter Sol Ansel, que és Lek.
Moníssim.
Que és sí. molt real, o sigui, es porta molt bé. Sí. S'han tractat com germans i es nota, això també es nota. Llavors, una cosa important és que, si veieu els crèdits, Martin està posat... George R.R. Martin està posat com a productor o guionista, o sigui, ha estat molt implicat sí. des del principi, perquè a més, o sigui, òbviament a tot el seu univers doncs és important per ell, però aquesta en concret ja ha dit que és una de les coses que més li ha agradat escriure. Llavors ha dit obertament que li ha encantat, ni matisos ni res, que és un entusiasme genuí, perquè la sèrie és fidel a l'esperit del material original i també manté aquest to de les novel·les, que és més lleuger, més humorístic. I crec que sí. Li han posat cert to humorístic, que hi ha certes coses, com la cagalera del principi, que no surt al llibre, però crec que li dona molta potència. En aquest cas, ja, potser hi ha cosetes, però està bé. O sigui, està bé. Hi ha algunes cosetes que el Martin descriu molt al llibre, perquè ho fa molt, com és descriure exactament com són els colors dels escuts i els que porten. Uh-huh. Llavors, si tu ho has vist, jo, per exemple, estava esperant que passessin els dos Humphrey lluitant i no m'hi vaig fixar. Li va dir a la parella, és que no han sortit els Humphrey. I diu, sí, han sortit, però de fons. Tu havies de veure el Bisbury, que va de color de l'abella, i si no, jo no em vaig adonar. Llavors, també hem de tenir molt en compte que hi ha un bastant manca de personatges femenins.
Sí,
sí, sí.
Vale? Bastant. La sèrie, a diferència d'altres coses del Martin, vull dir que no és una persona, però sí que és veritat que són dos homes els protagonistes al voltant de molts homes.
Sí, sí, en total, ahir vaig estar pensant, en total de 5 dones que diguin alguna cosa?
Doncs al llibre, una.
Pues mira, ja són 4 més. No, 5
ja m'han semblat moltes, eh?
Sí.
Ah, bueno.
Sí.
Vale.
Dos de principi, sí, una al mig, i ara, bueno, una també al mig, i al final, sí, aquest últim capítol també.
És la mateixa.
Sí, bueno, després, per no fer spoilers, no, sí, després de
fer-me compte. Però una que diu alguna cosa en aquest era del principi.
Sí, 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 sí.
Vale. Llavors, bueno, tenir-ho en compte, que aquesta perspectiva, doncs, bueno, doncs potser no està tan representada com esperaves en altres coses del Martin. I també important que la novel·la, les novel·les estan escrites en primera persona amb molts pensaments del Duncan. Llavors, clar, nosaltres pensàvem com adaptaran aquests pensaments, perquè hi ha moltes entre cometes del Duncan. Però crec que aquí és l'actor que ho fa molt bé, perquè hi ha moltes mirades, gestos, que sense explicar res ho diu tot, i jo penso en aquell moment, és que clar, com el tinc molt recent, en aquell moment, vale, això estava pensant, això estava dient, per tant, em sembla tot molt bé. Com hem dit, hi haurà més, poden ser moltíssimes més, i a mi el que m'agrada és que cadascuna tingui un final tancat, perquè com cadascuna és un conte diferent, hi ha finals tancats. I el que us he de dir és que a la segona temporada, o sigui, hi ha una cosa que no explica en la trama dels Blackfyres. Ho han mencionat diverses vegades. Si no saps la història, doncs, clar, sé la història d'abans, de després, el que li passarà al Duncan Egg, tot. O sigui, jo ho sé tot. La qüestió és que a la segona temporada t'explicaran més coses i sortiran més coses d'aquesta rebel·lió. És a dir, que aniran a fent flashbacks.
Okay,
i nice. Un de la rebel·lió és Daemon Blackfyre, que són los bastardos de los Targaryen. I estarà o sigui, l'actor serà Henry Cavill.
Em sembla,
o sigui, Daemon Blackfyre.
Bueno, bé, ja que l'havien perdut a The Witcher, clar, almenys ara, doncs el fiquin a algun altre lloc. En referència, i ara vaig amb el meu, però en referència de, precisament de les tres sèries del Martin que hi ha, Game of Thrones, House of Dragon i ara Night of the Seven Kingdoms, les intros de Game of Thrones i de House of Dragons, i és tot així una, tot èpic, i en canvi aquí m'encanta perquè posa A Night of the Seven Kingdoms.
És veritat, això no ho havia pensat.
Han volgut trencar amb tot.
Però per això m'agrada. I precisament anava a dir que jo crec que la diferència, que potser és tu perquè no t'ha enganxat Gina a això, i a mi, per exemple, potser sí, tu perquè ja coneixies el material original, però és com a Game of Thrones i a House of Dragon hi ha tanta subtrama i tantes històries que és com... És
tantes
molt,
cases.
És guai, eh? No estic dient que no m'agradi. Però de cop, aquesta sèrie fa, és una cosa senzilla. Sí. És un cavaller que té un xaval allà i li passen coses. I és senzill. I és com...
I fins i tot no necessita saber massa dels Targaryen i de... No, bueno, no, pues saps que en algun moment han tingut dracs, que són la noblesa, són els reis...
I si algú em preguntés, vull mirar algú del Martin, què miro primer? Jo segurament li recomanaria aquesta, i en plan, si això t'agrada i vols saber una mica més del lore i tal, farta't a mirar-te les 300 temporades de Game of Thrones, bueno, no són tantes, però moltes, i House of Dragon, que a mi House of Dragon m'agrada molt.
Ara en parlaré, també.
Però bueno, sí. Vale, voy con lo mío. Abans d'entrar al que per mi serà el plat fort, Parlaré de Dan Dadan, que també a aquestes alçades podria ser una mica el meu ding-ding-ding, perquè en parlo bastant.
Sí, ding-ding-ding.
I m'agrada molt. Me'n recordo que estava jo fent segon de carrera, em sembla, fa poc, perquè recordo els oients que jo he començat bastant tard la carrera, i me'n recordo que ja havia llegit One Piece, perquè llegeixo cada setmana, i estava avorrida a classe, i dic, vaig a veure que hi ha l'app aquesta, que hi ha una app dels mangas oficials, i escolejant vaig veure aquesta sèrie Dan Dadan, i dic, opa, voy a leer a ver qué. La millor decisió que he pres en molt de temps, perquè és un dels meus mangas preferits, i quan vaig sentir que farien l'anime, vaig dir, ai, a ver, perquè hi ha algunes que ara, a veure, realment, del manga a l'anime hi ha molt poc, poca distància, diguéssim, o sigui, no és molt difícil de fer. És difícil de fer malament, de fet, jo et diria, mm-hmm. perquè més, ho han fet en moltíssimes sèries.
One Punch Man.
Exacte, hi ha exemples, no?, evidentment. Inclús es podia argumentar Bola de Drac quan dibuixava el cosí segon, perquè no sí. saps, però bueno, això té més a veure, si no m'equivoco, amb ritmes de treball.
Clar,
i com,
bueno, això és el que ha passat, eh? Clar, un
i per explotar de la
sí,
gent, no?
Sí.
Vull dir,
tenien una data i ho havien de fer, doncs això ha passat.
Exacte. Llavors, bueno, jo tenia una miqueta de por, però vaig dir, bueno, vamos a ver. Ja només veure el tràiler de la primera temporada vaig dir, esto pinta muy bien.
Bueno, que només la intro...
I llavors, exacte, llavors quan hi fiquen la intro de la primera temporada d'Anda Dan, si no l'heu vist, mireu-la, és molt bona. A mi
és que encara
molt.
Que no vulgueu veure la sèrie, mireu la intro.
És molt bona la sèrie.
Jo la veuré, l'acabaré veient,
no
Maria.
No
jo lo prometo.
Jo també miraré Hit the Rivalry, t'ho prometo.
Vinga, va. Podem quedar cada una amb el seu ordinador per obligar-nos mútuament a veure-la.
Va, llavors fem com 20 minuts al mig per comentar, no?
Exacte.
Llavors això, quan van fer, per mi el problema més gran era que a Dan Dadan en el manga, quan representa els espais, quan es dibuixa, ho fa molt bé. Bé, no sé si aquesta persona, el mangaka que ha fet la sèrie, havia estudiat arquitectura o
alguna cosa
així.
A nivell espaial,
sí, sí.
Sí, les perspectives.
Exacte,
sí.
O sigui, són espectaculars. Sí. Vale? El disseny de personatges també és molt guai, però tampoc és res hiper original, vull dir, ja s'han fet coses similars potser. Però jo patia sobretot per això i per l'acció. Perquè jo en el manga ho entenia molt bé l'acció, s'entén molt bé, no sé com ho fan, però s'entén molt bé els cops que es donen i tot, i digo, ma, a veure. Però llavors va sortir l'estudi que ho animaria i vaig dir, vale, pues aquí vamos sobre seguro, está todo bien, i efectivament és un seriote. Crec que van canviar d'estudi d'animació entre la primera i la segona, més que l'estudi encarregat de la direcció de l'animació, és com la gent que feia l'animació, i es nota una mica, perquè l'estic tornant a veure, i es nota una mica, però molt poc. La història és literal, o sigui, tu pots agafar el manga i mirar el capítol i dius, és exactament el mateix, no han canviat res. I els actors de doblatge també ho fan superbé. De fet, el Okarun és el Tanjiro de...
Bueno, jo l'escolto en anglès, però sí.
Sí, Guardianes de la Noche en castellà. Kimetsu no Yaiba, correcte.
No Yaiba.
Llavors, per mi, és un exemple de com adaptar bé un manga a sèrie d'anime, que ja dic, no és la cosa més difícil del món, s'ha fet moltíssim, però per mi és top. O sigui, és una d'aquelles també que diria, si mires el manga, o si mires l'anime i t'agrada la història i vols saber més, no t'esperis un puto any i llegeix-te
el manga,
perquè el manga és molt guai.
Jo vaig intentar començar One Piece, m'he rendit, però sí que és de la que em plantejo, perquè sí que estic, i din, que no la tenia posada, però ara sí que estic començant amb manga de Frieren i també em sembla una adaptació impressionant.
Clar,
impressionant.
I és això, quan veus un anime i t'agrada i vols seguir el lore, clar, i tota la història, dius, pues igual amb Kunde. Clar. I si està ben dibuixat, perquè per exemple Attack on Titan, que és un dels animes més famosos, perquè mola molt, tot és així, però el manga, o sigui, està dibuixat una mica, el senyor dibuixava agafant el llapis amb el colze.
És que a més són creepy, si no fas bé això...
No, però mola perquè va evolucionant, el manga, vale. Que cada cop és més guai. I ara que es menciona One Piece, també com a nota, One Piece... manga, el segon manga més llarg de la història. Porta 1000 i escaig capítols del manga i de l'anime, i ara, bueno, sortirà ara el 10 de març la segona temporada del live action.
El 10 de març, eh?
Sí.
Oh my God.
Un live action que estava tothom tremolant, perquè tenim... tu espero que no ho recordis, però tu potser si recordes l'adaptació de Bola de Drac en pel·lícula.
Ui, és que...
Bueno, no sabia ni que existia.
No, és que
vaig
no ho has de saber.
Sí, vaig anar al cine.
Vas anar al cine,
sí,
eh?
Sí, vaig anar al cine.
Duríssim. Bueno, un bodrio, vale? No té res a veure.
Uf.
És igual, és una americanada, fatal, tot malament.
Ui, té molt mala pinta,
Molt mala pinta. O sigui, mira-la, si vols, com per riure.
Exacte.
Aquesta és l'alçada, si ja pots
mirar-la. Sí, però jo no vaig anar al cine per riure.
No, no sé.
Vale, bueno.
Pues l'adaptació que han fet de live action de One Piece està molt bé.
Sí.
Evidentment han hagut d'adaptar la història perquè no tenen 300.000 anys per fer la història, com hauria de ser, però el càsting està molt bé i l'Eiichiro Oda, que és el mangaka de One Piece, ha estat també tota l'estona donant la seva aprovació, vull dir que no s'ha fet res sense que ell donés permís, diguéssim. Llavors també ha estat molt bé. I fins aquí el meu moment otaku.
Vale, jo us he de dir que anem justetes. Sí. O sigui
que... Què? No pot ser.
És que ja... No ja o sigui, només hem fet una part i anem molt justetes. Sí.
Bueno, doncs ens paguem amb el que jo he posat aquí a la després.
Exacte.
Vale, fantàstic.
Quina era?
Sí, sí, el, sí.
Ah, vale, vale, vale. Jo només vull mencionar, i molt ràpid, de Good Omens, que em vaig quedar a la meitat del llibre, perquè just, si no he escoltat el tema de la separació de l'obra del capítol anterior, no, no l'altre, em vaig quedar a la meitat perquè no em vaig voler seguir, però estava sent calcat i boníssim, perquè com hi ha una narració a la sèrie, és el llibre, tal qual. Sí. I, però m'he
que
quedat
ja,
amb
muchas. Ja han dit quin dia sortirà la tercera temporada.
I és molt graciós perquè posa una temporada d'un episodi.
Sí.
Senyors, això és una pel·lícula.
És una pel·lícula.
No, ara estem canviant el nom de tot.
90 minuts a sobre.
Heu fet
una pel·lícula curta.
Per acabar-ho, per tancar-ho...
Un documental.
Per salvar el cul, com Sense8, una mica. Vull dir, sí, que vam fer el mateix.
Sí. Sí, però per motius diferents.
Sí, molt diferents, la veritat.
Sí, sí, per favor.
Sí.
Anem al lío.
Passem al següent. Molt bé, doncs. Sí, està... Encara ens adormirem aquí, eh?
No, no, perquè ara... Ara bé, ara
no pegamo. Molt bé, doncs anem amb el segon bloc. Males adaptacions. Males o millorables?
O, no, dir, les dues. Les meves són males.
Vale, jo... Bueno, ja ho veurem, ara vale. Parlem.
Les meves són... Tinc una dècada.
Vale.
D'acord. Aquí també hem d'aclarir que entendrem per dolenta, perquè no sempre és només que sigui una mala pel·li o una mala sèrie, vull dir, ara veureu. A vegades el problema és més específic. L'adaptació no entén què sostenia la història original, això seria una de les coses, o canvia coses claus sense donar-los un sentit nou. Altres vegades, en canvi, l'originalitat tenia una gràcia molt lligada al llenguatge, la veu narrativa, el ritme intern, l'ambigüitat, i en el salt de format això es perd i queda una versió plana. També un altre clàssic, voler-ho encaixar tot. Mm-hmm. L'obsessió per posar-hi totes les escenes pot fer que l'adaptació sigui atropellada, sense respiro, que acabi sent un checklist per fans en lloc d'una història que camina sola. I després hi ha els factors més industrials. Presses, productors, canvis de to per fer-ho més comercial, càstings que no quadren, o directament una falta de temps o pressupost que es nota. Així que en aquest bloc compartirem adaptacions que per nosaltres fallen per algun de tots aquests motius.
Mm-hmm.
Molt bé.
Anem amb el plat fort primer.
Nos pegamos.
Nos pegamos tu i jo. Vale, us expliquem per què estem dient que nos pegamos. Perquè jo, en el de bones adaptacions, he posat The Hunger Games i la Gina aquí ha posat The Hunger Games com a mala adaptació. Vale, llavors...
Posem en context que la Gina és superfan. Clar. I ja ho va dir, és un ting-ting-ting-ting per ella, llavors...
Sí, sí, sóc superfan dels Jocs de la Fam. Crec que això també és un dels motius pel que... Clar. Jo l'he posat a mala.
Vale, però és que jo vull aclarar una cosa, vale?
Vale.
Primer, jo m'he llegit els tres llibres de la trilogia original i he vist les tres pel·lícules, uh-huh. Però no he vist lo de més, lo nou.
Vale.
Vale?
Sí, sí.
Ni okay. T'has llegit lo nou.
No, no,
vale.
No m'he llegit res. Però és de les poques coses, segurament, que no siguin manga i còmic i així, que m'he llegit els llibres i llavors he vist també les adaptacions, vale? Llavors,
vale.
Era aquesta l'aclaració. Ok.
Pots... No, no, comença tu. Per què tu creus que és bona?
Per què crec que és bona? Perquè em vaig llegir els llibres, em vaig mirar els pel·lis i vaig dir, ah, és una bona adaptació, m'ha agradat. Vull dir, sí que trobo que hi ha coses que els llibres són molt més dramàtics i els llibres pateixen. Jo vaig patir molt i em va agradar molt per com estava escrit i com et feia patir a tu com a lector. El personatge de la Katniss sí que és bastant diferent, potser, en el llibre que en la pel·lícula, vale? Però trobo que...
La Gina fa que sí, amb el cas.
Trobo que la Jennifer Lawrence ho va fer molt bé i trobo que està bastant ben traduït. Poder tinc més problemes amb el pa de pita, potser, que és una mica diferent, també. Però, en general, a mi em va agradar bastant l'adaptació.
Vale.
És la meva opinió.
Vale, jo diré... No em malinterpreteu. A mi les pel·lícules m'agraden molt. Però com a fanàtica, que s'ha llegit els llibres diversos cops, que m'he llegit el material que ha sortit després, no sé què, tinc algunes crítiques. Primer, un dilema que ja hem plantejat sovint, de que les novel·les es plantegen com a novel·la juvenil. Revisem-ho. I crec que un dels errors de la pel·lícula és que la publicitat, el màrqueting i tot s'ha fet molt dirigit
a un públic juvenil. Clar.
Que, bueno, que jo quan la vaig veure jo era una teenager i jo estava en plan, oh, els Juegos de l'Hambre, però crec que veient-ho ara en perspectiva, estava tot dirigit cap a un públic bastant juvenil i crec que potser s'hagués pogut fer una mica menys. Però, bueno, això és una crítica que és una mica sin más. Una altra crítica, que això s'aplica també a moltes coses, és un... Vale, els protagonistes són literalment adolescents que no tenen ni 18 anys. Agafeu actors que lucen adolescents, de veritat.
Bueno, jo he de dir que el Dan ha de tenir 17 anys, eh?
Que, 17 anys, mis cojones!
Sí, però aquí també heu d'entendre una cosa clau per aquesta queixa vostra, totalment lícita, i estic d'acord, però que contractar un actor menor d'edat és molt més car i molt més difícil.
Sí,
i els horaris són molt més...
Que ho sembli, vale, no és el mateix.
Vale,
i
correcte.
En aquest cas, m'és igual, eh? O sigui, em sembla estupendo el Dank.
Sí, sí.
Però també ha de tenir-ho en compte.
La pel·lícula nova que sortirà de Amanecer en la cosecha, el cast que han escollit lucen molt més,
sí,
adolescents,
sí,
de lo que
sembla.
Lucen la Katniss,
sí,
i el Peeta a la trilogia original.
Sí, però simplement, com dic, ens estem posant en un terreny que entenc la crítica, insisteixo, eh?
Sí,
no sembla,
sí,
malament, però que les lleis de menors treballant en sets de cine,
yeah,
són,
yeah,
coses que fa relativament poc estan ben regulades,
clar,
yeah, i que hi ha hagut com molta història, vull dir,
entenem-me. Però tu i jo ens han dit fa poc que podríem fer passar per actrius més joves. Vull dir que
sí,
això, exacte, ens ho han dit fa poc,
sí,
per tant també ho poden fer amb altres i es fa de sempre.
Sí, sí, vale, ok, estic d'acord. Sí.
Però estic d'acord amb això, que
sí,
si ha de ser menor d'edat, millor t'ho estalvies, però
sí,
està molt, molt clar que hi ha actrius i actors que poden semblar molt més joves.
Sí, sí, bueno, una altra cosa que també té a veure amb el cast i amb l'aspecte físic que tenen aquestes persones, la Katniss, o sigui, la, com es diu, la Jennifer, estupenda, l'altra tola, i que no me'n recordo com es diu...
El Hemsworth.
Exacte.
El Torito.
Torito?
És el Tor petit.
Ah! El Torito.
Bueno, un nuevo Witcher.
Sí.
Ai, és veritat. Bueno.
El Wichito.
Sí, també.
Estupendos, però en els llibres es remarca molt que la gent, concretament la Katniss i el Peeta, no, el Peeta no, el Gale, i la gran majoria de persones del districte 12 tenen un aspecte físic més tirant cap a morenos de pell, cabells molt foscos,
mm-hmm,
un tipus d'aspecte físic que potser ens podria recordar una mica l'aspecte gitano.
Mm-hmm. Que sorpresa, que s'aclareix la pell.
Exactament.
A Hollywood.
Raro.
Doncs aquí també aquesta és una crítica ja, que aquesta sí que li vull posar una mica més d'èmfasi perquè crec que és important. I
clar,
quan tot això després ho lligues amb les altres dues novel·les que han sortit i entens per què el districte 12 és com el districte amb més gent gitana, per així,
mm-hmm,
dir-ho, pues jo crec que seria important.
És que perd força la crítica.
Clar.
És una crítica molt bona, però perd força.
Clar,
sí,
clar, correcte. Llavors, a la peli, com hem dit, la Katniss és molt diferent que en els llibres. A la peli, la noia luce un poco tridimensional, un poco...
Plana, vol dir?
Plana,
sí,
sí, un poco,
sí,
en plan...
El personatge.
Katniss, sí,
sí.
Mm. Que
però
això
perquè,
és molt difícil de fer.
Clar, perquè de fet és una mica el que deies tu abans.
Exacte, exacte, és el que anava a dir, perquè en els llibres està tot escrit des de la perspectiva de la Katniss, estàs tota l'estona veient els seus pensaments i el que ella està pensant, i això és molt difícil de traslladar-ho en una pel·lícula.
Que és de les majors crítiques que hi ha quan fas adaptació a sèries,
sí,
o pel·lícules.
Però a mi em va sorprendre perquè és sorprenentment
és
plana,
massa,
la Katniss.
Clar.
No sé. No...
Sí, és com si pretenguessin que tu ja sapiguessis el que pensa ella, no?
Sí.
Perquè ja, inclús, com tinc la sensació que hi ha moments d'ella com...
Sí, tu, sense dir res,
com,
mirant...
I tu has de rellenar, no?
Sí,
mica
que clar, si has llegit els llibres saps el que està pensant.
Jo només
Katniss
he vist les pel·lis i hi ha moments que dic, i ara què? O sigui, vull dir, què et passa a la cara?
Clar,
què te passa?
Clar, en plan, Katniss, amor,
sí,
estàs
sí,
bé?
Sí, sí,
sí.
Al final, per exemple.
Tot al final, correcte,
sí,
el que
sí,
anava
sí
a dir. Sí, sí.
Llavors, com hem dit, en els llibres també tot és molt més dramàtic, i llavors crec que bàsicament a les pel·lícules la gravetat de la situació general està una mica diluïda.
Sí.
Una mica diluïda. Mm-hmm. Tot és molt més bèstia, en els llibres pateixes molt més, és molt més cru, i encaixa amb la crítica que vol fer el llibre.
Clar.
I clar, això a les pel·lis ho rebaixen bastant, i crec que també per força, i crec que això té a veure amb el que he dit abans, de que estava com molt dirigit a un públic més juvenil.
Clar.
Bueno, també hi ha algunes petites coses com que són ja molt específiques, de que, per exemple, el Peeta literalment perd una cama i va amb una pròtesi. Això no, té
no
un accident,
passa.
Es fa mal, no sé què, el curen, todo bien. però després, quan en els segons Jocs de la Fam, el Pita va participar en aquells Jocs de la Fam amb una pròtesi. Mm. Crec que això també... vull dir, les seqüeles no només mentals, sinó físiques. Clar. És que ara tens una pata a palo i has de tornar a allà a lluitar.
Clar.
Ostres, la Katniss, que es queda mig sorda d'una orella durant un moment, en els llibres li dura més, a la pel·li també l'acaben curant i no sé què ho recupera, però la Katniss està com molt ratllada en el moment aquest que diu, és que ara m'he quedat sorda, jo com voy a ir a cazar si no escucho?
Sí, sí.
Que està tot com molt rebaixat i m'agradaria que haguessin sigut una mica més...
Però és clar, és això, si el públic era juvenil, doncs segurament ho van fer més vainilla.
Clar.
I aquesta és la meva crítica, bàsicament.
No, totalment... Vull dir, no li havia donat tantes voltes, la veritat.
Sí, llavors crec que la pel·lícula de... Balada de pájaros y serpientes, o com es digui... és una mica més bèstia que la trilogia original. Crec que en aquesta part està més ben aconseguida. I veremos la següent.
Fantàstic.
Doncs jo aprofito per dir el següent perquè és una mica la mateixa crítica, que és massa suau. I és El Juego de Ender.
Uh-huh.
Llavors, el 2013 va sortir la pel·lícula, que és una novel·la del 1985, escrita per Orson Scott Card, que abans de començar... voldria fer un petit aclariment també a favor del que nosaltres vam dir. Orson Scott Card és mormon, no només és mormon, perquè diria que el Sanders també és.
Ja sí.
Sí. Però he estat investigant, perquè he dit, investiga a veure què opina aquest mormon de les coses. És obertament persones gais, bastant fort, o sigui, és d'una part més conservadora, això ho he descobert ara, llavors també tenia en compte que recomano el llibre, i precisament estan buscant molt el Reddit i moltes persones sorpreses, perquè el llibre és aquest, però després hi ha una continuació, em sembla que hi ha 7 més de la continuació del Juego de Ender, i cap persona de les que jo estava llegint és, els llibres no t'ho pots imaginar, o sigui, la filosofia que hi ha darrere és molt bona, no t'ho veus a venir. Sí que és veritat que no hi ha personatges gais, però com que el 1985 tampoc és que... Vamos,
no n'hi havia molts.
Vale, llavors, la crítica a la pel·lícula. El propi Orson Scott Card diu que portava dècades dient que el llibre era inadaptable. I és, pues, per què te pones? Perquè és productor de la pel·lícula. Llavors, li dono la raó, el llibre és inadaptable, perquè és un nen de 6 anys que està creat gairebé com una arma. Uh-huh. Sí, Ender és una arma. Llavors l'envien a una escola militar especial per entrenar-lo com a comandant. Hi ha una raça alienígena, que són els insectores, que van atacar la Terra en el seu moment, llavors estan preparant per si tornen, estan preparant a nens prodigis, perquè la idea és que ja ser nen no pot tenir més de 2 fills, ell és el tercer. La qüestió és que el cor del llibre no és la guerra, però sí a la pel·lícula. La pel·lícula és acció, acció i acció, i aquí és tota l'estona un nen... un geni també a nivell tàctic, uh-huh, armamentístic, però el cor del llibre és la culpa, la solitud, la manipulació dels adults cap a aquest nen i la pregunta terrible de si he de fer mal als altres per salvar el planeta, per salvar els altres, per defensar-me a mi mateix. O sigui, tota l'estona està en primera persona, una cosa superprofunda, que això a la pel·lícula no es veu absolutament res. La pel·lícula, a més, està protagonitzada per Harrison Ford i Viola Davis. Vull dir, que jo quan vaig veure els protagonistes vaig pensar, uau, perquè cada capítol comença, el del llibre, comença amb una conversa d'aquests dos comandants. És a dir...
Ai, el nen és el de...
Sí, el nen...
És el de Sex Education.
Sí.
Ah, que risa!
I jo també vaig pensar, ah, mira, aquest nen està bé. Bueno, pues no. I per mi, el pitjor de tot és que, a part de la trama, hi ha algunes, no tot el llibre està escrit des de la part de l'Ender, a part d'aquesta trama, hi ha els seus, la seva germana i el seu germà,
sí,
que el germà havia de ser també molt intel·ligent, però és massa sàdic, la germana havia de ser molt intel·ligent, l'havien de preparar, però és massa empàtica, i llavors ell és el...
Pumich.
Per això van deixar tenir un tercer. O sigui, aquesta van deixar de tenir un tercer fill perquè havia de ser com això. Però hi ha tota una trama darrere que fan el Peter i la Valentine que es posen pseudònims digitals, estem parlant del 1985, es posen pseudònims digitals, que són Loki i Demòstenes, i reconfiguren la política internacional des de l'anonimat. Tot això espera la pel·lícula. És brutal. O sigui, aquesta conversa de com dos nens de 12 anys reconfiguren literalment tot el tema armamentístic i guerra a nivell internacional, a la pel·lícula no surt. Llavors, si vols veure una pel·li d'acció on passen les coses com molt ràpid i un final de uau, vale. Si vols veure, si vols llegir una bona història, tot i que torno a repetir a l'escriptor, ojo, tenir-ho en compte, doncs jo recomano el llibre, que l'he llegit dues vegades.
Mira, que és raro, un mur homòfob, no?
O sigui, una cosa és homòfob i una altra cosa és obertament activista.
O sigui, el nen és el de Sex Education i la tia és la Hailee Steinfeld.
La nena?
Sí.
Oh my God.
La Valentine. No
suposo que sí. Aquesta, mira la...
Tenia tan poc...
Que no se la veu, però
trama,
sí.
Que l'he borrat de la meva ment. Bueno, en fi.
Mira la Hawkeye.
Si voleu... Sí, això.
Ai, sí que ho és.
Mira, Film Affinity té un 5,9, Internet Movie Database té un 6,6 i Spin-Off té un 4.
Vale. Estupendo.
Déu-n'hi-do.
Ja està.
Déu-n'hi-do. Culleres.
No, tu?
No, dispara tu. Ah, jo he xerrat dels Jocs de la Fam.
Però jo també he parlat dels Jocs de la Fam, però vale. Vale. Tiro ràpid dos d'animació, les fico juntes, vale? La primera és Aeon Flux, vale? Que no sé si us sona de res. Vale.
A mi em sona
la
perquè...
La pel·lícula la va protagonitzar Charlize Theron, que li agrada molt fer pel·lis d'acció, per lo que sea. I és l'adaptació d'un una sèrie animada que feien... jo la veia al 33,
okay.
Perquè veies. La,
que no em sona.
Va ploure molt.
És això, la versió animada és aquesta, no? No?
Sí, 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 i és una palla mental, vale? I és un tipus d'animació així molt dels 90, sí. Molt trippy, vale? Sí. Com una cosa futurista, molt rara, i van decidir fer una pel·lícula. Evidentment, la pel·lícula és un trunyo.
Bueno, és que ja només veig una fotografia de la Charlize Theron.
A veure, jo l'he vista perquè m'encanta la Charlize Theron, vale?
No, i perquè si t'agrada la sèrie, doncs també és normal.
Sí, però ja et dic, m'agrada la sèrie, però vaig veure la pel·li i vaig dir, què? O sigui, no té gairebé res a veure, i és molt fluixeta la pel·lícula. Okay. Però bueno, jo me la vaig veure encantada per això, per la Charlize Theron. Vale. I després em passa una cosa similar amb Ghost in the Shell, però Ghost in the Shell, la pel·lícula original...
Que és Scarlett Johansson?
Sí, la pel·lícula original animada està molt ben feta. Okay. A mi m'agrada molt, l'he vist diverses vegades. De fet, la tinc en DVD, edició especial, amb una caixa de metall superxula.
Wow.
I després, quan van fer l'adaptació de la pel·li, vaig veure l'Scarlett Johansson, digo, ah, fantàstico. Clar. Però clar, l'Scarlett Johansson és més blanca que jo. Uh-huh. I evidentment, Ghost in the Shell, l'original, és japonès. Llavors, la meva pregunta és què et costava trobar una actriu asiàtica, per més que la fessis la pel·lícula en anglès.
Perquè no és Hollywood. Si té la cara asiàtica, ja no és Hollywood.
Cógeme a la Lucy Liu. No.
Aquesta és l'excepció i ojo, sí.
Bueno, qüestió, que la pel·lícula, bueno, pues és visualment bastant espectacular, però si no heu vist mai la... Si heu de triar entre la pel·lícula de persones i la pel·lícula animada, mireu la pel·lícula animada perquè és molt xula. I la història, bueno, a mi m'agrada molt.
Okay.
I a més és com molt filosòfic el tema de... Què vol dir ser un humà, blablabla, vull dir que està bastant sense fer gaires coses, està molt bé. I jo aquí he posat un que tu havies posat a bona adaptació, vull dir, si vols ens paguem també,
sí,
veig que avui va...
Vale.
Jo aquí he posat Frankenstein.
Sí, la Gina havia posat Same també en bona adaptació.
Sí, sí, vale, doncs ens veiem les tres. Jo aquí l'he posat per millorable més que per dolenta,
vale?
Vale?
Sí, i
llavors,
puc entendre,
totalment comprensible.
Sí, exacte,
vale, llavors, crec que ens trobem en aquest punt mig.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir, les tres la vam veure juntes,
sí.
Ens va agradar molt. Veníem
vam fer club de lectura juntes.
Clar, veníem de llegir-nos el llibre, vull dir que sí, està bé, i la tornaria a veure perquè la pel·li és xula, però a mesura que ha anat passant el temps, doncs, cada cop he trobat com més cosetes que dius, bueno, pues, podria estar una mica millor.
Mhm.
És, vull dir, bàsicament és això. Hi han coses que trobo... També crec que hi han coses que ha millorat, segurament, en la pel·lícula. Que és molt diferent també llegir una història que veure una història, no?
Sí.
I tota la part estètica, per exemple, que potser
sí,
en el
clar.
Llibre...
No, és que estèticament...
Tu explica el que pot...
Sí. No, estèticament és brutal.
És una
jo crec que potser és bona per el que he vist sense veure altres adaptacions de Frankenstein.
Home, clar. Sí.
Llavors, és bona des d'aquesta perspectiva.
O sigui, és la millor de les adaptacions.
Però no he vist les altres.
Ja. Yeah.
Que passa que no ho sé, llavors no ho sé, perquè no puc valorar.
Clar.
Hi ha crítiques per mi, sobretot, en com neix la maldat, per dir-ho d'alguna manera, del Frankenstein.
Mm-hmm.
Per
sí,
mi aquesta
correcte.
És la major crítica.
Sí, 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 per mi també.
El canvi que ha fet en com neix, el per què, trobar-li un per què quan en realitat és un loco i s'ha acabat.
Gilipolles.
Sí.
club de haters de, sí. de Víctor Frankenstein.
Presidenta, totalment. I ja està, això, per això l'he ficat una miqueta okay. aquí, però,
no, però sí, sí.
Per fer-li
estem
una
d'acord,
miqueta
no ens barallarem.
De crítica.
No,
barallarem. Correcte.
Sí, 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 sí.
Vale.
Vale, jo... Ding, 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 ding. Pensàveu que no parlaria de la Úrsula K. Le Guin? Pues mentira. I també de Ghibli, és que podria fer una altra...
Doble ding, ding.
Vale, aquí el problema és que és una molt mala pel·lícula, que són contes de Terramar.
Mm.
Llavors, ja he parlat de contes de Terramar, no tornaré a parlar de la saga en si, perquè aneu al capítol de Dracs, que
yes.
vaig parlar dels Dracs i d'aquesta saga. La qüestió és que aquesta pel·lícula està feta per l'estudi Ghibli, però no per Hayao Miyazaki, sinó pel seu fill, Goro Miyazaki.
Goro, no nos calles bien.
Goro no hagas nada más.
Goro, no dic que té una altra cosa.
Clar. Vale. O sigui, la història és... Hi ha l'arxipèlag que queda a Terramar, un món de màgia, dracs, heretgies, bla, bla, bla. Uh-huh. Llavors hi ha aquest arximago, el gavilán, que emprèn un viatge. Es creu amb l'Arren, passen coses i, sobretot, hi ha una companya, que és la Tejano. La Tejano és la filla, bueno, etc. Hi ha unes personatges femenines molt interessants, també. La qüestió és que, o sigui, de cop i volta ha agafat el tercer i el quart volum de la saga, l'ha barrejat amb el segon, l'ha adaptat amb el primer i llavors ha creat una altra història totalment diferent, o sigui, l'essència dels personatges està perduda per tots jocs i ha fet una merda de pel·lícula.
Per què toques?
Per què toques? On està el problema aquí? Primer, la Úrsula no volia fer... I he de dir que és l'única que jo sàpiga, i si algú ho sap, adaptació d'alguna cosa que hagi fet la Úrsula a pel·lícula o etcètera, etcètera, cosa que es podrien fer mil coses de les coses de la Úrsula i encara no entenc per què no està passant. I crec que és per cosa d'ella, de com ho va deixar o perquè és el seu fill que està gestionant el seu llegat. Llavors, aquí està la cosa que ella no volia que fos animació perquè deia que era per infants. I de cop i volta li van posar pel·lis de Ghibli i va dir, ah, però esto sí, esta animació sí. Llavors, va dir que sí, però que l'havia de fer, que no vull dir humanament, que l'havia de fer Miyazaki. Llavors, el productor va dir, Miyazaki, que més dona que sigui Hayao o que sigui Goro, que no té res d'experiència i no ha fet res a la seva vida.
I que, per cert, està buscant el Goro Miyazaki a Google i m'ha sortit arquitecte, paisatgista, nipó.
Exacte, exacte. Perquè és que només havia treballat pues això, de fent arquitectura, però dins d'Estudi Ghibli. Sí. Què va passar? Que s'havia de fer sí o sí en un temps concret. I en aquell moment Miyazaki estava fent El castell ambulant. Llavors, no ho podia fer. He de tenir en compte que és un dels llibres favorits de Hayao Miyazaki. O sigui, la base de Chihiro està extret d'una de les coses més importants dels contes de Terramar i es menciona moltes vegades aquesta saga. Per tant, què va passar? Que es va enfadar molt amb el seu fill, va marxar mitja pel·lícula directament, de quan es va projectar, va marxar a mitja pel·lícula. Després, sí que és veritat que en favor del Goro li van donar un projecte descomunal només perquè tenia nom i perquè el productor va decidir que l'havia de fer ell, dates d'entrega irreals, cap suport del seu pare i zero experiència. Llavors, és que és un miracle que la pel·lícula va sortir en aquell moment. Després, s'han reconciliat, perquè és que no li parlava. O sigui, he de dir que és un pare molt complicat per tot el que s'ha dit, perquè és una persona en general molt complicada, Hayao Miyazaki. I, per exemple, després va fer Ponyo per demanar-li perdó al pare ausent, etc. Sí, sí, Ponyo, si mires d'aquesta perspectiva... I llavors després s'han reconciliat i ell va dir que és una bona pel·lícula perquè està feta amb el cor. No, senyor, no és una bona pel·lícula perquè si tu la mires sense saber res, la vaig veure sense haver llegit. O sigui, jo no sabia què era, vaig veure una pel·lícula de Ghibli feta pel fill. I llavors vaig dir, què és aquest? aquesta? O sigui, què ha passat? No entenc res del que ha passat a la pel·lícula. Normal, perquè són 6 llibres en un, tots barrejats, amb personatges que no són els mateixos.
Ja. Bueno, todo mal.
Ja, és com si el Senyor dels Anells comencés amb, jo què sé, amb el Gandalf tirant-se a un volcà, no?
I de cop i volta mata el Frodo.
Pues igual la miraria.
Espectacular.
I jo acabaré molt ràpid, mencionaré House of Dragon i Fundación, totes de no mala adaptació. House of Dragon, m'he llegit Fuego y Sangre, que és un trosset de La Danza de Dragones, que és House of Dragon, i llavors el que passarà és que no passarà el que ha de passar.
El que passarà és que no passarà el que ha de passar.
No passarà el que ha de passar.
Jo ho entès.
Mireia Menchen, 2026. Duríssimes declaracions.
Martin s'ha enfadat molt, o sigui, ja ha deixat de parlar-se directament amb el productor. Havia de durar més, que jo sàpiga, i acabarà la quarta temporada perquè s'ha d'acabar, perquè ja està. La història és molt, molt, molt crua. I sé que no passarà això, perquè ja està bastant distorsionada. Hem de tenir en compte que el llibre és la història explicada des d'un punt de vista patriarcal de la història oficial. Per tant, el que està passant a la sèrie és com si és el que hagués passat de veritat, que no t'ho expliquen al llibre perquè és la història oficial. Llavors, podria salvar moltes diferències, però en el moment que Martin diu que això ja no és la seva sèrie, tot es complica bastant.
Bueno.
I ara he començat a llegir Fundación, d'Isaac Asimov. Són 3 llibres de la trilogia i després no sé quants més, jo sé que a casa tinc 7, llavors...
No sé quants n'hi ha, però jo en tinc molts.
Hi ha prequeles, seqüeles, i van per la tercera temporada a Apple TV, i jo no he començat ara, només amb els 100 primers, les primeres pàgines, ja he dit, què? La meva parella m'ho anava dient tota l'estona. Això simplement és una sèrie basada en l'univers de Fundación, però no té res a veure amb Fundación. Fundación passen com molts salts temporals i llavors la gent es va morint. I aquí decideixen que les metem a la màquina i sempre són les mateixes actors i actrius, per començar.
Per càsting, per no haver de castejar tanta
gent.
Exacte,
i ho fan molt bé. A més, totes dues protagonistes són homes... No li posaria color al llibre, però són dues dones negres, impressionants, les dues actrius, impressionants, però per l'essència. Una d'elles és una guerrera a la sèrie, i ara m'estic llegint, i és un alcalde que no lluita per res, ja, el mateix personatge.
O sigui que no té res a veure.
Llavors, si voleu veure Fundación, perfecte, és molt bona sèrie, amb un pressupost i una... O sigui, visualment és increïble, però si hi ha persones enfadades per com s'ha fet l'adaptació, ara ho entenc perfectament i només porto 100 pàgines.
Claro.
Vaja, por Dios.
Vols mencionar ràpidament el teu?
Sí, jo anava a dir una mala adaptació, Ready Player One, que és un llibre que em va agradar, però tampoc em va superencantar, i quan vaig veure la pel·li vaig dir, hòstia puta, tio, és que és l'heu... O sigui, tota la poca crítica, que, bueno, que en té bastanta, que pot tenir el llibre... A la pel·li se la passen pel forro.
És que em dóna la sensació que la mateixa que Ender.
Sí, per el que has dit d'Ender em dóna exactament la mateixa.
Per això no vaig veure la pel·li, perquè és que ja vaig veure que tenia la mateixa...
És que la pel·li és una tontura. Jo he vist la pel·li, no m'he llegit el llibre.
És que la pel·li és per passar una tarda de domingo amb una pel·li tonta de ja-ja i punx.
Sí.
Clar, el llibre és un llibre bastant gruixut, que tot el que passa canvien algunes coses. De fet, les poques coses que canvien del plot són coses molt importants per la crítica que té el llibre.
Bien.
Així que, perfecto.
Fantàstic.
I clar, vulguis no, el llibre al final t'acaba enganxant no només per l'acció, les referències i que hi ha moments divertits, sinó perquè dius, ui, que aquí hi ha xitxa.
Sí.
A la pel·lícula han dit, a tomar por.
A tomar por culo.
Així que, mala adaptació. Ready Player One. No cal que la mireu.
No, la veritat. Bueno, si no tens res millor mirar, suposo. Jo us volia parlar de, o sigui, mencionar-lo molt ràpid també, de Hellboy. El còmic de Mike Mignola és espectacular. Jo tinc l'integral al primer. Sempre és un còmic que m'ha agradat molt, molt. I molt, molt perquè és un rotllo super fosc. Hi ha molts nazis, hi ha rasputins, hi ha vikings, hi ha com tota una... un mix-max de referències molt ben fetes, a més, en el còmic de cop estan a Alemanya, però de cop estan a Espanya, de cop estan, no?, i es mouen molt, tot i que estan basats als Estats Units. I llavors hi ha 3 adaptacions diferents al cine. Hi ha la del 2004, que és la que a mi realment m'agrada, que és la que hauràs vist tu, també.
Sí, aquesta és la que
he vist. No sé si tu l'has vist.
Jo tinc el record
de
veure-la, rotllo, que de cop la fotien a TV3 un diumenge a la tarda, i de veure-la. Però no me'n recordo de res, de molt petita.
És xula. De fet, en van fer dues, si no m'equivoco. I com a mínim la primera, dirigida per Guillermo del Toro.
Uh-huh, sí, és veritat.
Llavors, ni que sigui per això, us la recomano. Llavors van fer la segona també em va agradar bastant, però després van fer com un remake de la pel·lícula.
Calia.
No, i es veu que és un trunyo.
No l'has vist.
No l'he vist. I ara, aquest any, estrenen una tercera, una tercera pel·lícula que és un remake de Hellboy també. És,
sí,
a dir,
és un remake del remake
del remake, correcte, que està basat en un còmic. Exacte. Llavors és com una mica, no,
bueno,
sé,
veurem aviam què passa.
Okay. Sí,
o no veurem, és que aquí està.
No, jo crec que sí que les veuré perquè Hellboy m'agrada molt. Clar. Però crec que el primer actor que feia de Hellboy, que ja no me'n recordo com es diu, però és molt bon actor, sí. I la Selma Blair, que un poc cancel·lada per sionista, però això és altra cosa, ho han fet molt bé. L'Ape, si heu vist, com es diu aquesta de l'agua del toro?
La cronologia...
Forma de l'agua.
La forma, sí, de l'agua.
El bitxo aquell que surt, sí, peix, pues l'Ape, que és un dels personatges de Hellboy, és molt semblant.
Okay.
I és molt cookie, està molt bé. Llavors, això, Hellboy, primeres del Guillermo Toro, prou ben adaptades, todito. Però la segona adaptació ni l'he vist i aquesta veurem.
Okay.
Molt bé, pues doncs.
Anem a la tercera.
Som-hi, doncs.
Aquesta cançó es diu Living i Living és el que hem de fer perquè hem d'anar ràpid. Llavors, tanquem el tercer bloc amb adaptacions que tenim pendents. Aquest és un bloc més de llista de desitjos i alhora, sí, potser alguns dilemes. Tenim pendents adaptacions perquè ens fan respecte. Ens estimem amb l'obra original i no volem una decepció perquè són llargues i no hem trobat el moment, perquè no sabíem que la història original era un llibre o perquè ens interessa comparar formats però encara no hem fet el pas. I aquí val tot. Potser que tinguem el llibre però no hem vist la pel·li o la sèrie, al revés, hem vist l'adaptació però tinguem el llibre a la prestatgeria esperant, uh-huh, o fins i tot que estiguem enmig d'un univers, per exemple, videojoc o sèrie, i ens falti una de les peces. L'objectiu és compartir aquestes pendents com a recomanacions potencials, però també com a preguntes obertes. Què esperem que passi en aquesta adaptació? Ens fa por? Què ens intriga? I quina comparació tenim ganes de fer? Llavors, anirem com una mica...
Sí, sí, a saco.
A saco. Jurassic Park, sí, és un llibre.
Ni puta, wow, idea.
Clar, i ahir em vaig enterar que la meva sogra el té, llavors avui va de mares i sogres. Mari, te voy a pedir el libro.
Yeah.
Molt bé. Orlando, que vaig agafar el llibre del book, tinc el llibre, sí, i llavors vull veure la peli. No,
jo
sé què faré també abans.
Jo he posat el mateix, però jo sí que he vist la peli, okay, no m'he llegit el llibre.
Doncs pues tinc el llibre.
Vale,
d'acord.
Jo no he vist, no he cap de les dues coses, però vull les dues coses.
Molt bé. La princesa promesa, que l'altre dia el Badal ens va recomanar el llibre, sí que sabia que era un llibre, és una de les meves pel·lis favorites, la tinc en DVD també.
Mm-hmm. Yeah.
I llavors, ara a la Vallès m'ha d'arribar el llibre. Hamnet, que l'he acabat avui, com he dit abans, llavors ara em falta veure la peli, tinc moltes ganes. Nausicaa de la Valle del Viento, com he dit, és un còmic i tinc moltes ganes també. El Cuento de la Criada, he d'acabar la sèrie i tinc el llibre, però és que el tinc en anglès i em foto un pal de llegir-lo en anglès bastant impressionant.
Sí,
llavors, però allà està. Kiki, com he dit abans, Aprende a Bruja, a veure, o sigui, llegir el llibre. Los Diablos, que sé que no està l'adaptació, però estic a la meitat del llibre. Quan dic la meitat del llibre és a pàgina 400.
Oh my
clar,
God.
Clar, és que té 800 i pico. Llavors estic a la meitat... Ja em podia acabar 3 llibres ara mateix. Però estic a la pàgina 400 i James Cameron ha comprat els drets de l'adaptació.
No.
És aquest punt de... M'és igual.
És jo millor que el veure... Nolan, però no està gaire més enllà.
M'és igual. Jo
no,
aquesta no. Pel·li... O sigui, la necessito
que sí, que
veure.
Que sí, que l'anem a veure, però...
Persepolis. Uh-huh. Que tinc pendent la novel·la gràfica, l'Odissea, que tinc pendent el llibre, que ho hem parlat, que Blacky Books ha fet una edició supermaca, me la vull comprar i voldré veure la futura mala adaptació, perquè ja sé que serà mala, és que no tinc cap dubte, però la veuré. I després, Project Hail Mary, que tinc pendent el llibre, ja he vist que està en audiollibre en anglès, que escoltar en anglès sí que em sembla estupendo. La peli surt ara el 26 i he vist això, que no veieu el tràiler.
Sí, perquè ja m'heu vist. Molts spoilers. Sí, vale. Se m'ha dit que res. Que és,
res.
Jo just m'acabo de posar el llibre al Goodreads.
I jo dic el mateix de Hamnet, perquè vale, m'he fet algun spoiler que no m'hagués agradat fer-lo.
Vale.
Sí. Jo Hamnet també el tinc superpendent. La princesa prometida m'encantaria perquè recordo veure la peli de molt petita, que a mi mare li agradava molt. Bueno, potser tornaré a veure la pel·li aviat i llavors potser, si m'agrada, et demano el llibre,
vale,
Mireia.
Vale.
Bueno, em sorprèn que no... Bueno, és que no l'hem mencionat perquè no l'hem vist encara, però, evidentment, vull veure Cumbres borrascoses.
És que ni la vull veure ni vull llegir el llibre.
Jo sí. Jo sí, el llibre fa temps que me'l vull rellegir, perquè me'l vaig haver de llegir. És un d'aquests clàssics que no recordo res. Llavors fa temps que el vull rellegir i la pel·li la vull veure. La vull veure, però perquè l'han criticat per moltes coses, ja n'hem estat parlant una mica, però és que jo sé que a nivell estètic m'encantarà.
Sí, això només també per això, tinc bastant clar.
Només per això la vull veure.
A mi m'han dit que es xupen molts dits.
Sí, és veritat.
És la info que tinc. I us he enviat un Insta?
Ah, sí.
No sé si l'heu vist.
No, després
Cumbres
ho miro.
Cumbres catxondes.
Ah, sí. Bueno, jo la veuré. La criticaré per moltes coses, però també crec que
ja
per moltes altres m'agradarà.
Ja li arribarà.
També vull
abans,
veure...
Perdó, abans ens han xivat també l'assistenta, que és llibre i pel·li, ens han
dit que no val la pena.
No, que no. Per deixar-ho aquí.
A més surt la Sweeney Tini.
Sí, exacte.
També vull llegir Dràcula.
Ahà.
I veure totes les múltiples adaptacions que s'han fet, que vaig veure recentment, la que surt la Wynonna de jove.
I el Brad Pitt i tots aquests, és aquesta o no?
Sí, no, el Brad Pitt no. El Brad Pitt és entrevista con el vampiro.
Con el diablo, Déu meu.
I una que s'ha fet, que es va estrenar el 2025 de Dràcula, que també la vull veure.
Però ara llibre... tens els llibres.
Ara tinc el llibre.
Perquè l'altre dia vam fer una compra de Wallapop de 25 llibres al Sant Jordi.
Sí, de fet, no et vas trencar l'esquena. No.
Entrevista con el vampiro és una de les altres coses que he vist en la pel·lícula del Brad Pitt com la sèrie, i vull llegir el llibre original, que el tinc, ara tinc Dràcula i Entrevista con el vampiro, perfecto. M'agradaria, no sé si ho arribaré a fer, però m'agradaria llegir Dune.
Jo també l'anava a posar, però és que acabo de començar Fundació, llavors és
Elige. Clar.
No hi ha vida per tanta cosa.
I també fa temps que tinc ganes de llegir el llibre del Castillo Ambulante, i que té pinta que ho faré.
Sí, jo una que havies posat tu, Gina, que la vull mencionar jo perquè també em ve de gust, que és la cronologia de l'aigua.
És veritat, se m'ha oblidat dir-la.
Sí, que vam veure la peli i a mi m'agradaria llegir-me el llibre. Llavors, acabo de veure que he posat a la Triste, no entenc ben bé per què he posat a la Triste.
Jo he posat, què fas la Triste aquí?
Vale, crec que ho he posat perquè jo vaig veure la pel·lícula en el seu moment.
No sé què és a la Triste.
És un puto llibre de l'Arturo Pérez Reverte. Sí, vale. Que és un senyor que no suporto, vale? Que amb el Juan de Val és de les més persones preferides.
Però és el Viggo Mortensen, no? Si no recordo
exacte. Malament. Exacte, sí, i a la pel·li és el Viggo Mortensen i també surt l'Helena Naya. Okay. Llavors, jo és que he vist moltes pel·lis només per actrius.
Okay.
Algun actor, però sobretot per actrius. Llavors, pues, llegir-me el llibre per dir... Buah,
sí, és Aragón. Aragón es pot veure.
Està bé. Llavors, Akira, he vist la pel·li diverses vegades. Vaig intentar començar amb el manga fa temps, però em va costar molt.
Okay.
I m'agradaria llegir-me el sencer. Però és molt totxo, crec que són 9 o 10 volums totxos. I m'estic llegint, que us vaig dir també, La leyenda de Madre Sara, que és també de Katsuhiro Tomo, del mateix autor, i m'està encantant, que l'he agafat a la biblioteca, estan tots, vull dir, fantàstic. Paper Girls, no m'has llegit tots els còmics, he vist la primera temporada de la sèrie, que la van cancel·lar, entonces no veurem més, però em vull acabar els còmics. Orlando ja ho hem mencionat abans, El nombre de la rosa, he vist la pel·lícula, però no m'he llegit el llibre, que el tinc, perquè tinc molts llibres de l'Umberto Eco per algun motiu, i l'altre me'n vaig comprar un altre. I The Lord of the Flies, El senyor de les mosques.
Sí, que vas comentar el llibre.
Que aquí hi ha una miqueta de lore molt curt de la meva vida, que és, jo sóc molt fan dels Simpsons, hi ha un capítol dels Simpsons que de cop estan ells, els nens dels Simpsons, cauen en una illa i hi ha tota una història, i vaig descobrir que això estava basat en un llibre que es deia
El senyor de les mosques.
I me'l vaig comprar, bueno, me'l van regalar, me'l vaig llegir en anglès, i sé que hi ha diverses pel·lis, com dos o tres adaptacions. Llavors, em falta veure les adaptacions.
Molt bé.
Doncs sí, fins aquí el nostre viatge per les adaptacions, les que ens encanten, les que ens desesperen i les que encara tenim a la llista. Al final, adaptar és reinterpretar, canviar el llenguatge i prendre decisions. I aquí és on es veu si una història aguanta, si qui l'adapta ha entès la veritat i si a nosaltres ens ha agradat aquesta adaptació o no.
Molt bé.
Passem ràpidament als exemples... Temazo, eh? Els exemples dels followers. Anirem a saco. Primer, bones adaptacions que ens han recomanat els nostres followers. La Marley ens diu Dràcula del 92, que crec que és la que deia jo.
Uh-huh.
El Miguel ens ha dit Criades y señoras, Orgullo y prejuicio i Dune más la 1 que la 2.
M'encanta, más la 1 que la 2.
La Joana ens ha dit His Dark Materials, que adapta els llibres de Philip Pullman, que no en tinc ni idea de què és, ho investigarem.
Sí, a mi em sona molt. Anyway, el Marc ens diu Joc de Trons les primeres temporades, que crec que això serà una cosa que anirà sortint. La Vito ens diu Lord of the Rings, que aquí també hi ha una mica de beef, també ho veurem. El David diu Red White. Red White and Royal Blue.
Que ho he escrit malament,
que,
però...
Que molt recomanable...
Maricones.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, sí.
Ho sabem.
Sí, sí. Romance gay.
Sí, vale, sí, vale. Sí. El nombre de la Rosa. El Metge i Roma. I Inuk ens diu Heated Rivalry, of course.
La Bella ens diu American God al principi bé, després no tant. Vale. L'Icaro, Lord of the Rings, Fallout i Un puente hacia Terabithia. I el Javi em diu això, que Game of Thrones de la 1 a la 5, bona. De l'altra part està a l'altre lloc. The Last Kingdom, que la sèrie és boníssima, no m'he llegit això, però la sèrie és molt bona i està acabada. Si voleu veure vikingos con cristianos así pegándose. Òbviament. I el Senyor dels Anells, un 9,5 perquè li falta Tom Bombadil i la Reconquista a la Comarca, que sí. 9,5 d'adaptació.
Està bé.
Avui també se m'ha dit precisament això, que faltava el Tom Bombadil.
Que sí que surt ara a Los Anillos del Poder.
No, però no has gustat la sèrie.
Okay. Vale. Males adaptacions. La Marla ens diu Assassin's Creed.
Una basura de pel·lícula. Si no la veieu, no la veieu. Només perquè surt el guapot aquell que no me'n recordo.
Quin guapot?
No em surt.
Ara buscaré quin guapot dius. El Miguel ens diu Blade Runner, que el llibre... Que la, o sigui, em va especificar després que la pel·lícula té moltes coses bones, però que...
L'adaptació no és bona, que al final també
sí,
és...
Sí.
Michael Fassbender, sobre Assassin's Creed.
Ja, però no.
Ara no sé qui és pel nom.
Bueno, Magneto.
Sí, exacte. Però és igual, dale.
La Vito ens ha dit Cumbres Borrascoses 2026.
Borrascises.
I la Carla ens ha dit Morta en el riu Nil de l'Agatha Christie, que un trunyo la peli.
Bueno, sí, a més que surt la Gal Gadot, todo mal. Jo és que vaig veure l'altre dia
Orient Express.
Assassinat en l'Orient Express, que em va agradar bastant, però bueno. I que quedi clar que és la Gina que no sap escriure, no que la Vito no sàpiga escriure, vale? El David ens diu Game of Thrones. Bueno, la Bella es diu Blue is the Warmest Color, té tota la raó
que és la pel·lícula La vida d'Adele,
que ho vam explicar en el còmic.
Sí.
I la trilogia del Guardián Invisible, que si no m'equivoco és un llibre d'una dona espanyola, no me'n recordo com es diu.
No tinc ni idea.
Sí, sí, sí. No me'n sortirà el nom. La Clàudia ens diu El Código da Vinci, pues que, Clàudia, El Código da Vinci en si com a llibre, en fi. I la Noelia, Troia.
Sí, totalment d'acord, perquè la vaig veure l'altre dia preparant-me per Aquiles.
Mi primo pato.
L'Anna ens diu Valeria i Vis-a-Vis, versió de...
Orange is the New Black.
Vis-a-Vis, és que... Puf.
És com la versió espanyola d'Orange is the New Black.
Clar, és veritat.
Bueno, mal.
Mal.
L'Icarol, Anillos de Poder y Juego de Tronos. Que jo sàpiga, Anillos del Poder, o sigui, és una adaptació de poca cosa que hi ha escrita. Que sí. La sèrie sigui un trunyo és una altra cosa. Sí. L'he vista tota sencera i me la menjaré sencera, però et pots adormir. I el Javi ens diu Game of Thrones de la 6 a la 8, dolenta. I jo he de dir també que, per exemple, no hem vist El Hobbit perquè Game of, o sigui, El Senyor dels Anells són 3 llibres en 3 pel·lícules i El Hobbit és un
llibre en
3
pel·lícules.
Llavors, encara no l'hem vist perquè, és, per molt que ens agradi tot el lore del Senyor dels Anells, és una queixa. Però hem decidit tornar a veure tot El Senyor dels Anells
també.
I veure El Hobbit, llavors.
Jo és que El Hobbit les vaig veure al cine, en su momento.
Ja, pues no.
Hi ha tres
no
pel·lis,
Sí. Tres pel·lis, sí.
Pues perdudíssima. En fi, amb tot això us volem deixar amb la pregunta pel proper episodi, que seria, pregunta senzilleta, gens complexa, quin tema sobre dones creus que no es parla prou? De quin tema creiem que no se'n parla prou? Ens podeu escriure per Instagram.
Com ja posarem, sí.
I ja posarem també.
És molt tard,
Premi Espacio i Premi Senyoro. Avui que la cosa va d'adaptacions, li volem donar el premi a una adaptació, el Premi Espacio a una adaptació que no hem mencionat. Perquè realment cap de nosaltres ha vist el llibre i s'ha llegit la peli. Cap de nosaltres ha fet les dues coses.
Has dit vist el llibre i llegit la peli.
Sí.
Avui podia passar això. Sí. I aquesta hora encara més.
Sí. Això, cap de nosaltres ha fet les dues coses, per tant, no l'hem mencionat, però per la investigació que hem fet és una molt bona adaptació i és Mujercitas, de la Greta Gerwig, del 2019. Es basa en la novel·la del mateix títol de la Louisa May Alcott, que explica la història de les germanes March. La pel·lícula l'explica d'una manera diferent, d'una manera no cronològica, que és una elecció que ha tingut algunes queixes, però que realment en el format cinematogràfic funciona molt bé i fa com la història encara més emotives. Una de les grans diferències és que la Greta li dona una mirada molt més feminista, més moderna, i les persones com la Jo o la Amy apareixen com a dones amb ambicions, que reflexionen sobre l'amor, la feina, la independència econòmica i tot això. Al final també és una mica diferent, és més ambigu i també parla de com es construeix una història i de la figura de l'autora, i que la mateixa Gerwig ha dit que amb aquestes petites diferències volia apropar a la Jo, que és el personatge de la novel·la, a l'autora, que és la Louisa, i fer com l'autora es va com inspirar una mica en la seva pròpia vida i la seva lluita per aconseguir ser escriptora. En general, és una pel·lícula que ha tingut molt bones crítiques, es va rebre molt bé i és una de les millors adaptacions que s'ha fet de la novel·la.
Molt bé.
I res, el primer senyoro...
Primer senyoro... Bueno, a vegades ens passa, oi? Com si no hi hagués merda de senyors pel món,
sí.
Però...
Sí, però també intentem encaixar amb el tema,
exacte.
Llavors a vegades...
Sí, la cosa és que avui no hem trobat un senyor en específic que no haguéssim dit ja...
Exacte, perquè li podíem donar el Nolan en futur ja directament, però com ja li hem donat i encara no l'ha fet, ja li donarem.
Ja li donarem quan li toqui. I jo he proposat, simplement com a menció, el biatleta Surlaholm Legrid, ja li val que nombre, que és un esportista noruec que quan va guanyar la medalla de bronze en, no sé el que sigui, en un esport d'hivern d'aquests.
En biatlon.
Ah, claro, sí. Sí. Va donar les gràcies per haver guanyat, però llavors va dir algú tipus fa 6 mesos vaig conèixer la persona, la dona de la meva vida, no sé què, fa 3 mesos li vaig ser infidel.
I va dir algun plan, jo tenia una medalla d'or a casa i no me'n vaig adonar i ara me n'arrepenteixo i alguna mandanga així.
Però jo particularment li vull donar el premi senyoro perquè aquest senyor havia guanyat l'or, això feia 2 anys, em sembla, les anteriors, o 4, el que sigui, i com que ell no va guanyar aquesta vegada, jo crec que ho va fer més en plan no he quedat primer, doncs haig de fer alguna cosa
perquè estic molt ratllat perquè li he posat els cuernos a la meva nòvia.
I algú sap qui ha guanyat l'or? No, perquè aquest senyor ha acaparat tota l'atenció. Perquè no hi ha res pitjor que un home
dolgut. Molt bé, doncs ha guanyat el premi, senyor.
Ha guanyat el premi,
després em va sortir un TikTok de la exnòvia dient en plan puto friki, que friki, te calles, que me dejes tranquila, coño.
Déjame.
No, és que tenia tota la pinta, només per dir
sí,
això.
Sí.
Molt bé, i ara anem al recordatori de les activitats. Quan ja surti aquest episodi ja en portarem unes quantes pel·lícules del BRAM, de la mostra de cinema social, i haurem fet el Trivial. Però recordar que el dimecres 4 de març, un cop ja s'hagi acabat el BRAM, a les 7 de la tarda a Cal Calissó tindrem la tertúlia del BRAM, que anirem a parlar sobre les pel·lícules, què ens semblen, la perspectiva que nosaltres fem com a jurat, etc etc. I... com a sorpresa, podem avançar ja que el proper episodi serà el dia 6 de març, en directe a la fàbrica entorn al 8M. Llavors, us esperem, ja donarem més notícies.
Correcte. Molt bé, noies. Doncs
ja
vinga.
Bona nit, o bon dia si esteu escoltant això.
Exacte, o bona tarda.
Bona tarda, bon vespre.
Exacte, el que sigui.
I ens veiem al proper
capítol.
Fins la propera.
Exacte.